Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleluia a la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu te ho passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen. Passió. Històries del barri.
Molt bon dia, són les 12 menys 10 minuts del matí, però els asseguro que no podia esperar-me les 12 per a començar, perquè este matí hi ha hagut una manifestació així a la ciutat de Vila-real, concretament a la plaça de l'Ajuntament. I miren, segons les persones organitzadores, hi havien prop de 500 persones. Les tinc així en l'estudi, en la ràdio. Ella és Alejandra Fol, molt bon dia.
Hola, buenos días.
Tero Ruzafa, bon dia.
Buenos días.
I també Jesús Fernández, molt bon dia.
Bon dia.
Com sempre comença per a la paraula del dia, vaig a per la paraula del dia,
Tu sempre al costat fent vibrar el cor, Ràdio Vila-real, et portem la passió.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Miren, la paraula del dia per a mi és manifestació, i la manifestació és una acció o efecte de manifestar-se. Aquesta accepció fa referència a l'expressió de sentiments, idees o estat d'ànim. En aquest cas, és una acció col·lectiva que un grup de persones es reuneixen per expressar públicament les seues opinions, les seues reivindicacions. Per exemple, una manifestació per a reclamar sobre la taxa de FEM és el que ha passat així este matí. Aquesta és la definició més habitual en contextos socials i polítics.
Espai patrocinat per la Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real.
Bé, ara sí, ara anem a entrar en matèria. Vos pareix, este matí Alejandra estava convocada a les 10 del matí, heu arribat els tres.
Sí.
Heu llegit un manifest.
Correcte.
Vos pareix que posa els àudios que jo he replegat i després raonem?
Sí.
Vale. Pues el primer àudio que he replegat és este. Vosaltres dieu que si teniu que pagar, no heu de reciclar. Per què?
Pues porque no entendemos por qué en otros países se premia a las personas que reciclan y aquí se nos exige que reciclemos a pequeña escala y encima paguemos nosotros.
Vamos a por otro audio. Vosotros le decís a la gente que si os manifestáis, si lo hacéis real, quitarán la tasa. El pueblo grita, la tasa se quita.
Es lo que venimos pidiendo. No, sabemos que no podemos pedir que se quite la tasa, ¿vale? Porque la ley dice que se tiene que pagar con una tasa específica para esto, uh-huh, lo que es la recogida del tratamiento de residuos. Uh-huh. Pero es una manera de decir que si tenemos que pagar esta tasa, pues que nos bajen los impuestos por otro sitio, uh-huh, para compensar.
Vamos por el otro audio. Basura pagada, mentira disfrazada.
Pues es una manera de decir, porque digamos que los 5,5 millones que tiene ahora el coste del tratado de residuos, uh-huh, ¿vale? Eso es ahora. Y es lo que vamos a pagar con lo que se va a recoger con esta tasa. Pero, ¿y lo que hasta ahora estábamos pagando qué? Ya lo hemos pagado. Entonces estamos pagando dos veces por lo mismo.
Uh-huh. Vamos a por otro audio. Ahí están pidiendo que baje el alcalde. Uh-huh. ¿Por qué piden esto?
Bueno, a nosotros nos han ofrecido la posibilidad de subir y hablar con el alcalde. Así lo hemos transmitido a los asistentes de la concentración. Pero ellos no querían, ellos exigían que bajara el alcalde. Era lo que estaban pidiendo.
La concentración.
Sí.
Vamos a por otro audio. Esto es lo que ocurre para la gente, para la gente que estiga escoltant-nos, quan vais al alcalde. Perquè sí, senyor, a baixa del alcalde. I a mi, personalment, m'ha paregut un acte de valentia. I tinc que reconèixer-ho, perquè en lo calentés que estaven els ànims, i en aquest moment tot el món se posa a xular quan el veu baixar. No aplaudís.
Bueno, yo es que estaba leyendo estaba hablando con el micrófono y me he percatado de que ha bajado cuando la gente se ha puesto a increpar. Pero vamos, opino como tú. Lo cortés no quita lo valiente y para mí ha sido un acto de valentía el bajar.
Y evidentemente no vamos a poner los 24 minutos que he hablado porque han hecho muchas preguntas, pero yo he grabado 24 minutos para que la gente sepa cómo ha empezado la cosa, porque esto lo he grabado tal cual.
Joder, joder. En un agujero que había ahí al lado del camino Betxí, de la carretera de Betxí.
He adelantat un poc l'àudio per a que la gent entenguera els ànims que n'hi havia en aquest moment. És a dir, n'hi ha un moment de molta tensió, de molta crispació, on ell agarra el micro que li cedeixes tu, Alejandra, sí, i se posa a explicar tot allò. Però hasta que se posa a explicar-lo, ahí n'hi ha espentes, gent que s'aproxima perquè vol reclamar-li a ell directament. I en aquest moment ell aguanta el tipus. Perquè hi ha un moment en què a l'alcalde diuen covarde, 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 i vosaltres demaneu que insultos no.
Correcte.
Això és el que jo he viscut. Ara ja vos he dit la paraula. Jesús.
Molt bon dia. Antes de res, bueno, pues moltes gràcies per l'ocasió d'estar així amb vosaltres i comentar el tema. També tinc que agrair, des de luego, la valentia del nostre alcalde, que ha donat el que tenia que donar i ha fet el que tenia que fer un alcalde i representant del nostre poble. I tinc que donar-li les gràcies personalment perquè m'ha paregut molt correcte. Així, també tinc que dir una altra cosa. A tirar de menys al grup que apoya el nostre alcalde en Villarreal, que és Compromís. A on estan? Perquè el problema també mos l'ha plantejat ell. A on estan, Compromís? Que sempre està en el poble. Ui, no l'han vist. Voldrien saber a on estan.
Tere, Alejandra, el que acaba de dir el vostre company, voleu afegir algo, parlar d'una altra cosa?
No, yo estoy de acuerdo en lo que ha dicho Jesús, que Compromís no estaba, considero que debería de estar, y también agradezco al alcalde que haya bajado, haya dado la cara, porque había mucha gente que se estaba manifestando y decía, no bajará, no bajará. Pues sí, ha bajado, ha dado la cara, ha dado sus respuestas a la gente que,
ahí vamos,
que le ha hablado, que le ha preguntado, que considero que hay cosas personales, que pues se coge una cita y se habla con el alcalde. Yo sí que me he reivindicado y le he dicho al señor don José Benlloc que yo lo que quiero es que me tengan, que me lo expliquen bien, porque yo esto no lo entiendo. Ajá. A mí me viene un recibo de la basura, que dicen el basurazo, y desde luego con toda la claridad, basurazo, porque a mí siempre cuando estamos en la cafetería, yo estoy hablando como una ciudadana, estamos en la cafetería y unas dicen, no, tú la basura siempre la has pagado en el recibo del IBI, perdona, y yo en el recibo del IBI no me pone en ningún apartado dónde pago la basura y cuánto pago, que es lo que le he dicho al señor alcalde. Le he dicho que ayer en Televisión Española, sí, en la primera, sí, salió una noticia en la cual muchos alcaldes de ciertos pueblos no han querido cobrar el basurazo, o la tasa de basura, como se quiera decir. En otros han cobrado 60, a todo el mundo, generalmente una cuota. Y aquí estamos pagando, que no se la han calculado por el IBI, pero bueno, también entendemos que también hay personas dentro del ayuntamiento que dicen, bueno, es que mis papás viven en un piso, somos dos, y la verdad que el vecino de abajo son cuatro.
Es decir, en este caso lo que le argumentabas, que además lo tengo grabado, porque sé que le has dicho esa pregunta.
Claro, él me ha dado la razón, me ha dicho que sí, que salió ya en la Televisión Española, y que, claro, mi pregunta es, si yo en el recibo del IBI estoy pagando una cantidad de basura, un dinero en basura, ¿por qué no lo especifica el recibo? Porque yo también, como ciudadana, pues fui a preguntar por el recibo del IBI unas cuestiones para poner en venta, y resulta que me hicieron el cálculo, pero claro, me tendrás que descontar la basura, porque realmente yo entiendo que yo en mi recibo del IBI lo estoy pagando con una cuota añadida dentro que no está declarado. No hay ningún apartado que me diga usted paga 60 euros de basura y el resto es IBI. A mí no me lo ponen en el recibo. Entonces yo quiero saber si lo estoy pagando o no estoy pagando la basura. Porque en este caso, si ahora tengo que pagar 200 y pico, 300 euros de basura,
sí,
me gustaría saber que en el recibo del IBI de este año me descontarán lo que yo estaba pagando. A mí no me sirve que me descuente el don José Benlloc o la institución un 2,5, un 3 o un 5. A mí no me supone eso nada. Y respecto a reciclar la basura, yo sé que, por ejemplo, en Vallusó llega un contenedor, un día señalado a la semana, la gente va, hace su colita y recicla. Uh-huh. Supongo que a los 7-8 bonos le dan un dinero o le descuentan del IBI o no sé qué recibo.
En Castellón.
O en Castellón y en Vallusó también lo hacen. Entonces, yo no sé aquí cómo lo van a hacer. Sí que sé, y vi la noticia de que había estado María Fajardo y no sé quién más, salió en la prensa, en el cual habían ido a mirar unas máquinas para reciclar. O sea, todo eso, la información clara no está. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pero sí que estamos pagando la basura. Porque yo he pagado, si yo en el recibo de mi casa he pagado la contribución y la basura, supongo que ahora en septiembre, cuando tenga que pagar el IBI, lo lógico sería la cuenta de la abuela, que me descuenten lo que he pagado de basura, porque si no estoy pagando tres veces la basura o dos veces la basura este año.
Sí, claro. Lo que ocurre es que ha habido un momento en el que estaba explicando desde un principio el por qué se toma esta decisión. Y concretamente, Jesús Fernández, porque además lo he visto yo, le he dicho al alcalde que en vez de explicar, que diera soluciones.
Claro.
Esto lo he escuchado yo y está grabado, ¿eh?
Correcto.
Sí, pero ¿cómo hay alcaldes que no han puesto el basurazo? Otros han puesto una cantidad fija a todo el mundo.
Sabemos que hay alcaldes en España que no han aplicado la tasa de basura.
Nosotros entendemos que antes en el IBI no especificaba, no decías, vamos a ver, tú pagas 500 euros de IBI, de los cuales este porcentaje va dedicado a esto. Pero sabemos que el dinero recaudado con lo que pagamos del IBI se utilizaba para muchas cosas, entre ellas la recogida y el tratamiento de basuras.
Son 3.300.000 euros.
Entonces, vamos a ver, el alcalde el otro día en una entrevista dijo que se ha encarecido. Eso no lo discute nadie, que lo que antes valía un euro ahora vale tres. Eso no lo discute nadie. Pero los tres que vale ahora, que se estima que son 5,5 millones, se va a pagar con lo recaudado. ¿Pero qué pasa con lo que estábamos pagando antes? Eso es lo que estamos. No se ha descontado del IBI.
Es decir, que, pero claro, subís de una manifestación donde el alcalde ha bajado a explicároslo y subís con las mismas dudas. Es que esto es lo que a mí.
Sí.
Es decir, realmente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué respuesta ha habido?
Yo creo que el alcalde esta mañana no ha podido dar ninguna solución, porque ha sido un momento también un poquito de tensión, porque cada ciudadano quería expresar su problema en lo que es el basurazo. Entonces el alcalde no ha podido dar ninguna solución, pero es bien fácil que lo hubiera pensado antes de decir todo lo que ha salido en prensa. Por ejemplo, mirar máquinas para reciclar, y que el usuario no sabemos lo que vamos a hacer. Mucha gente dice que no va a reciclar. Por supuesto, es que te se quitan las ganas de reciclar. Yo en otros países...
Pero yo ahora, cuando te estoy escuchando, Tere, pienso, cuando el alcalde os dice que subáis una representación, a lo mejor era para daros soluciones generales. El problema de estar abajo con la gente es que cada uno le hacía una pregunta personal, porque eso lo he escuchado yo, ¿eh?
Sí, exacto. Y yo le tomo la palabra, pero yo pienso que para reunirnos... No era momento, ni hora ni lugar,
no era,
porque estamos en una concentración. Entonces, otro día, cuando no haya concentración, nos reunimos nosotros con él tranquilamente, pero yo pienso que hoy no era el momento. O sea, ¿qué hacemos? ¿Nos subimos arriba y dejamos a la gente abajo? No sé.
No era...
Y ten en cuenta que esto es una participación ciudadana, esto no lo ha montado ningún partido político. Esta señora es una ciudadana del pueblo, pues igual que yo. Yo no represento aquí a nadie, ni me interesa, soy apolítico totalmente. Entonces, que tenemos que hablarlo, tenemos que comentarlo y transferir al ayuntamiento o al señor alcalde lo que queremos o pensamos que la ciudadanía necesita en este pueblo. Lo que sí que es evidente, que se tiene que estudiar de otra manera.
¿Y qué es lo que pensáis vosotros personalmente? Claro, o ya no hablemos en primera persona, sino de lo que os han dicho. ¿Hay solución a todo esto?
Yo creo que sí.
Yo creo que solución siempre hay, si se quiere y se busca.
¿Y qué soluciones pondríais vosotros? ¿Qué vais a plantearle? Porque, claro, vamos a tener una reunión con el alcalde. ¿Qué le vamos a plantear?
Pues yo le plantearía que reintegre el importe que hemos pagado de más este año, porque consideramos que hemos pagado dos veces. También que reconsidere su postura y encuentre la manera de bajar los impuestos para compensar este importe abusivo. Y que intente igualar el IBI, pues a cómo está en otros sitios.
A mí, por ejemplo, ya he anotado una de las primeras reivindicaciones que supongo que seguiréis llevando, que es que reintegre el importe que se ha pagado este año y posteriormente...
Una tasa justa. Que nosotros no es que no queramos pagar, hay que pagar, por supuesto hay que contribuir, ¿vale? Pero tiene que ser justo. Es que lo que ha pasado ahora sencillamente ha sido un atropello ciclónico. Además, hemos visto que en muchos ayuntamientos, como en Madrid, por ejemplo, por poner un ejemplo y nos pilla lejos, han puesto una tasa fija a todo mundo igual. Pues bueno, pues vale. ¿Que no es justa? Por supuesto que no. Pero no sé en qué se han basado ellos. Lo que está claro es que aquí, sencillamente, porque una pareja o un matrimonio que durante toda su vida se ha hecho su casita, que cuesta un dinero hoy y que el recibo de la factura refleje sencillamente el valor de lo que él ha trabajado toda su vida, me parece que no es así. No sé si me estoy explicando.
Sí, no, perfectamente. Entonces, ¿se ha hecho una primera manifestación? Porque, claro... ¿es la manifestación o una primera manifestación?
Una primera.
En uno de los audios, Alejandra, has dicho que el día 27 de octubre...
29
de octubre habrá una segunda manifestación. Sí. ¿Por qué?
Porque hoy es día entre semana, tengo constancia de que hay mucha gente que le hubiera gustado venir y no ha podido, y creemos que también tienen que tener la posibilidad de expresarlo, lo que hemos expresado nosotros hoy. Por eso hemos decidido un sábado.
¿Es un sábado y a la hora?
Las 12.
Y también se está recogiendo firmas, pues para de cierta manera reivindicarse también.
Sí, en uno de los momentos que tenías el micro, hablabas de cómo se recogen las firmas. ¿Cómo se recogen?
Pues es que había gente que me estaba, bueno, una señora en concreto, me estaba como echando en cara, ¿no? Que era el PP el que estaba cogiendo firmas. Entonces es lo que yo le he explicado. Yo no soy nadie para prohibir a un partido. Si un partido quiere recoger firmas, ¿quién soy yo para prohibírselo? Entonces ella me comentaba que ella no quería firmar porque esas hojas venían con el logotipo del PP. Entonces yo le he dicho que a mí me constaba que la Asociación de Vecinos Botanical Duc también estaban recogiendo firmas, que si no quería firmar a través del PP, pues que firmara a través de esta Asociación de Vecinos.
Es decir, vosotros tres, de alguna manera, habéis organizado esta manifestación, organizaréis la del próximo 29 de noviembre,
pero entre vosotros tenéis algún tipo de vinculación, sois de la misma, de un colectivo en concreto.
No.
Yo... A nosotros se nos llamó como asociación, ¿vale? Esta señorita pidió información al ayuntamiento, se le presentaron, se supone que los números de las asociaciones.
No pedí información, no sé cómo, las busqué yo.
O las buscaste tú,
Alejandra,
y se puso en contacto.
Yo contacté con las asociaciones de vecinos.
Del pueblo.
Sí, con partidos políticos, con concejales, con varios colectivos.
¿Y de todas las personas que has contactado, quién te contestó?
Pues mira, de los partidos políticos solamente recibí respuesta de PP y Vox. Y luego de las asociaciones de vecinos solamente recibí respuesta de la Asociación de Vecinos del Madrigal.
¿Que es la que está aquí sentada?
Sí. Sí. Y luego a Ignasi, a raíz de yo poner mensajes en Facebook, dice, pues tal día la concentración, no sé qué. Él me escribió un privado y me dijo, ¿necesitáis ayuda? Y yo le dije, pues cualquier ayuda es bienvenida.
Alejandra, eres muy sincera, ¿sabes?
Gracias.
Eres muy sincera porque además estás diciendo exactamente cómo ha sido, porque a mí me consta que ha sido de esa manera. ¿Vosotras estimáis que habían alrededor de cuántas personas?
500, 600.
Sí, unos 500.
Yo no tengo ni idea porque no me he movido de la puerta del ayuntamiento.
Sí, yo lo puedo ver y además esta fotografía, o sea que aproximadamente. Pero bueno eso no es vinculante, ya que a ojos nuestros puede ser una cosa y obviamente a ojos de las autoridades pues pueden ser que a lo mejor no ha ido nadie. Pero sí, calculo que son los 500.
¿Vosotros pensabais que bajaría el alcalde a hablar?
Pues a mí la gente me decía que no, pero yo tenía la esa de que sí.
Había gente que decía que no bajará, pero bueno...
Yo esperaba que sí que bajara, y de hecho ha bajado.
De todas maneras, ha bajado y la verdad que se agradece.
¿Y de lo que ha dicho?
Bueno no yo ha habido cosas...
Tampoco ha dicho
ha habido cosas que, para mí, la manifestación de hoy era sobre el basurazo.
Sí.
Y yo entiendo que él quiera explicar que el dinero que se recoge, como ha estado explicando, que se recoge para comprar varios edificios que están paralizados todavía, ¿vale? Por ejemplo, hacer una casa de cultura que Villarreal con tantos habitantes no la tiene. Yo esto lo he reivindicado muchas veces en el ayuntamiento, de hacer una casa de cultura en el cual se puedan hacer passwords, actividades de todo, y no destinarnos como nos han destinado muchas veces ahora aquí, ahora ya y tal. Entonces, yo creo que eso no tendría que, para mí, bajo el punto de vista, me ha dado la sensación como desviar un poquito lo que era el basurazo.
Es que en ese momento ha habido una de las señoras, una señora que le ha dicho, porque le dices que tenemos que recaudar porque no tenemos el dinero para pagarlo, y una señora le ha dicho, ¿y por qué compran inmuebles? Es decir, es que en ese yo estaba, lo digo porque lo tengo todo grabado.
Sí.
Ha sido así.
Pero si hemos estado pagando el basurazo durante años, porque ahora nos suben tanto el basurazón, por decirlo así, para comprar inmuebles.
Es decir, Tere, tú eres como los políticos. Te preguntan una cosa y contestas lo que firmemente
crees.
Es que
hay cosas que no entiendo. Entonces yo, como ciudadana, quiero que me lo expliquen. ¿Qué es lo que le he dicho hoy al alcalde?
Y con esto vais a continuar hasta que no se devuelva el importe íntegro de lo que se ha pagado este año y se aplique de una forma coherente.
No, pero nosotros... es que a lo mejor me he explicado mal. La tasa de basura no se puede devolver porque la ley dice que se tiene que pagar. Entonces, lo que nosotros queremos que se devuelva es lo que hemos pagado de más. Estos años anteriores, lo que veníamos pagando, o sea, ¿qué cantidad de nuestro IBI iba para esto?
Vale.
Pues ya que lo hemos pagado con esta nueva tasa, pues la cantidad de IBI que iba para eso, devuélvela.
O baja los impuestos.
Bueno, eso también, esa es la segunda.
Porque devolvértelo no te lo van a devolver, pero que te bajen los impuestos, sí.
Pues lo que hemos cobrado de más...
Lo que hemos pagado de más
tenía que devolverlo.
Yo creo que tenemos el IBU, ¿no, Alejandra? Más alto de toda la zona, ¿no?
De 135 municipios que tiene Castellón, Villarreal está en el puesto 18 que más IBI paga. Y si lo comparamos con el resto de España, que el IBI medio es del 0,58, Villarreal es un 23% más caro.
Bueno, pues seguimos viendo cómo va la cosa, si tiene alguna reunión, es decir, yo le agradecería mucho que a los oyentes se lo hiciera llegar Alejandra, para que la gente también esté informada. Yo creo que esto no es de uno ni dos, es que es todo el mundo al que afecta. Jesús Fernández, gracias.
Gracias a tú, perdonamos la oportunidad de estar así.
Tere Ruzafa, gracias.
Gracias a ti.
Y Alejandra Folk, la goleta com la tens, ¿ve? Después de haber estado ahí en la manifestación.
Bueno, ya venía un poco tocada, que estos días he estado un poquillo pachucha, pero bien. Recuperaremos para el sábado 29.
Pues muchas gracias a los tres por haber estado aquí y también a las personas que los acompañan. Hay dos personas que los han acompañado, que no han intervenido, pero que están aquí en el estudio de Radio Villarreal. Muchas gracias.
Gracias.
Vale que tu ego esté lleno de adornos si no necesites poner la otra mejilla, tu grano de arena y la cara de todo va bien. Solo escuece más porque es reciente. No se va a curar y qué más da. No te creas lo que dicen los cantantes. No hagas caso a la mitad. Estallen las bombas en casa y tus padres no firmen la paz. A veces las cosas se arreglan si asumes que nadie las puede arreglar. Solo duele porque crees que importa. No se va a curar y qué más da.
Malditos Tacones arriba el 7 de novembre al Auditori de Villarreal. Aquesta potent obra està protagonitzada per Luisa Martín i Olivia Molina i arriba a la nostra ciutat després de triomfar per tota Espanya, de la mà de Conquistando Escalones amb la col·laboració de la Regidoria d'Igualtat de Villarreal. Malditos Tacones, 7 de novembre a l'Auditori de Villarreal. Entrades a la venda en conquistandoescalones.org.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
¡Atención! Llega el Black Friday de Multiópticas. Llévate 2 gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 199 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en el Black Friday de Multiópticas.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690.
No se va a curar y qué más da.
Manu Robert, regidor no ha escrit, bon dia.
Bon dia, Susana, com estem?
Soraya Porta, molt bon dia.
Bon dia a tots.
Recordem que Soraya Porta anirà en les pròximes eleccions dins del partit que s'ha fet així a Villarreal, que l'encapçalarà el regidor no ha escrit, Manu Robert, i es diu Anem Villarreal. Per això, a partir d'ara, l'acompanyarà i també posarà ella el seu punt de vista davant de les coses.
El seu granet, sí.
Manu, com anem a parlar del ple d'ahir, una pregunta. Te van canviar de puesto?
Sí, és la tercera vegada que me canvien de puesto, però bueno, no hi ha ningun tipus de problema, no per això anem a, diguem, a enfadar-nos ni res, és simplement perquè Dora pareixer que no podia estar en el grup Compromís. Jo sí que estava al costat de Vox, no tenia ningú inconvenient, però bueno, a mi el senyor alcalde me va dir que tenia que passar al front i m'ha ficat al costat de Santi Cortells, conforme ja estava anteriorment quan vaig eixir de Vox, i bueno, pues així Dora s'ha ficat al costat del senyor Archela i no passa res.
No, el que passa és que jo visualment vaig veure, ara tenim la bancada de l'esquerra i la bancada de la dreta.
Sí.
És a dir, vostè ha passat a la bancada de l'esquerra?
Pues sí, ha passat a la banca de l'esquerra, però el més important de tot és que anem augmentant els no escrits. Uh-huh. Això és el més important de tot. Hi ha un problema, un problema sin Vila Real.
Bueno,
quan la gent s'està anant dels partits i s'està passant directament a Nouats Crits, i és algo que estem veient ja en la província, per desgràcia estem veient ja en la Comunitat Valenciana, i és algo grave, eh? La veritat és que és grave.
Jo ahir, per exemple, quan vaig veure el ple, el que vaig dir és que el que s'haurà aliviat haurà sigut el senyor Arratxela, perquè ja no tindrà tortícolis, eh?
Exactament.
Jo vaig
exactament.
Començar dient això en el del ple.
Sí.
Quan hem començat a parlar, perquè ahir vaig... La paraula del dia per mi era moció.
Sí.
I, Manu, volia dir-me vostè què passa en una moció, no?
Sí, al fil de lo que vas estar comentant ahir, lo que vas estar explicant molt bé ahir, jo volia explicar als nostres veïns què és una moció municipal. Bueno, pues una moció municipal és una proposta per a bé del poble,
sí.
I que va directament al poble. I és una proposta que és interessant pel poble, que se fa dire, o que s'envia directament al pleno perquè s'aprove i que en el seu dia, Jesús, en el seu dia s'aprove i, i se puga executar per bé. No? Hi ha mocions que s'aproven, hi ha propostes que s'aproven, hi ha que no s'aproven, però les que s'aproven, per desgràcia, i això és una cosa que se té que dir al veïnat, estem en un circo, estem en un teatre, on les mocions que s'aproven van a lo que deia ma abuela Pascualeta, al calaixó.
Jo, ma abuela també es deia Pascualeta,
Pascualeta, sí. Ma abuela me deia, lo que no val, al calaixó. Bueno, pues, estan totes les mocions, des de que jo tinc coneixement, totes al calaixó. S'aproven, no s'aproven, discutim...
És dir, vostè el que està dient més que se fa un paripé.
Exactament, és un teatre.
Per cert, vostè ha estat en la manifestació?
No. No, jo no he anat, ni he anat ni m'interessa anar a la manifestació per una senzilla raó, perquè jo estic com a lletrat i des d'Anem Vila Real, com a veí, estic en contra d'anar en contra de la llei. Les coses se tenen que fer ben fetes i se té que donar una informació real a la gent i als veïns de realment el que significa aquesta manifestació i de lo que pretenen certs partits polítics d'ultradreta, en aquest sentit de derogació de lleis. És dir, qui som nosaltres de Villarreal? Qui som nosaltres per derogar lleis? Qui som nosaltres que no puga estar ja directament en l'Assemblea Legislativa de les Comunitats Autònomes o en el Congrés i en el Senat?
Ja està parlant de la primera moció.
Sí.
Per cert, que m'acaben d'enviar un missatge. Antes que vostès han vingut els representants de la manifestació d'avui,
sí.
Que han dit que hi havia 1.500 persones. Però jo... me diuen, per favor, recorda, la pròxima manifestació no és el 29 d'octubre, m'he confundit, és el 29 de novembre a les 12 del migdia, sí, en la plaça de l'Ajuntament, que és un dissabte. M'ha deixat aclarir això, li he robat un minut, que
sí,
me'l torne.
No se preocupe.
Bueno,
jo per lo que està dient i el que vull insistir sobre manera a la gent, als nostres veïns, és que no se creguen tot el que se parla, de que la llei està per complir-se i que n'hi ha uns mecanismes legislatius per poder modificar la llei. Uno pot vindre així i dir el que li dona la gana en mentires i en històries que la gent, al final, com li interessa, se ho creu. I realment el que estem és... mostrant que els veïns del poble estem tontos tots, i com estem tontos mos ho traguem tot. El tema de les basures ve d'una llei estatal. La llei estatal ve d'una recomanació de la Unió Europea, però la llei estatal mos diu que en 3 anys teníem que desenvolupar unes ordenances específiques. Lo que no va dir són els criteris. Els criteris d'aplicació no els van donar i Vila-real ha agarrat en principi el que més ràpidament ha volgut. Ja se modificarà, ja se adaptarà, ja mirarem a veure quin tipus de reduccions, de bonificacions, de subvencions se tinga que fer, però nosaltres tenim que complir la llei. El que no pot ser és dir, bueno, aquesta llei com no mos agrada, ho tirem a la basura.
Vostè com a partit que va presentar-se, haver aplicat d'esta manera la basura?
No.
Val.
No l'haver aplicat a Xina perquè n'hi ha altres criteris que són una miqueta més raonables, perquè n'hi ha vivendes que només viu una abueleta i aquesta abueleta està pagant el mateix en vivendes que estan vivint 7 o 27, o sigui, no és just. Però una cosa és que no siga justa l'aplicació i una altra cosa que siga il·legal la tassa. La tassa és legal i s'ha de pagar. Ara bé, que s'ha de modificar? Sí, però derogar no. Si ens fiquem a derogar lleis, així entrem en l'anarquia total. L'anarquia significa que no hi ha ningú govern i, per lo tant, Espanya se'n va directament a la basura.
Uh-huh. Això era la moció que havia presentat el grup municipal Vox per a la derogació de la llei, claro, i la reducció d'un 60% la tassa d'escombres.
Sí, sí, a veure, així se va enganyar la senyora Herrero, perquè no sap llegir les pròpies mocions nacionals que fan ells i que les passen directament així als municipis. Uh-huh. I és que ella va dir que volia la derogació de la llei i que volia també la reducció del 60%, quan en la moció diu que volia la derogació de la llei i que una vegada estigui a derogar que s'aplicara una ordenança nova en el 60% de reducció. És a dir, no s'aclarissen ni ells. Però, bueno, en tot cas, així una derogació, en principi, jo així des d'un punt de vista democràtic, ningú dels que siguem constitucionals podem admitir-ho.
I garantir l'accés a la vivenda digna a Vila-real era una altra moció de Vox que vostè vota en contra. Sí, no vol que tinguin una vivenda digna en Vila-real?
Bueno, anem a veure. És que el que no se pot és enganyar la gent. Digue, la gent del poble no està tonta. I jo vull explicar-los les coses tal conforme són. Fiquen un títol, l'acceso a una vivienda digna, però realment el que els interessa és parlar de zones hostiles, d'immigració massiva i de rebajas fiscales massives. Després volem que no se paguen els imposts o els tributs de les basures. És a dir, volen una rebaixa massiva d'imposts, con lo qual el nostre poble en què apareixerà d'ací uns anys? Apareixerà una porquera. La gent, si no paga imposts, al final, tot és una porquera.
S'acaba de colar una veu. Ah, Soraya, has parlat.
Ah, Soraya, vale, Soraya. Estava comentant també.
Estàvem els dos parlant. Soraya, sí. Què havies dit en veu baixa?
Que és un estercolero. Si tu no tienes la capacitat de pensar que tu casa tu la limpias, tu casa és Vila-real. I si tu no pagues perquè se limpie la
vale.
Vila-real...
És que, claro, hem sentit. Sí, és com si t'estiguessin apuntat algo. Sí, i com així, nosaltres, lo que som és tot lo més transparents que podem, no li estava apuntant res, simplement has pensat en veu alta.
Sí, sí. No era ningú espíritu.
No. Val.
Després, per exemple, ho dic perquè el cinisme en el que se presenten certes mocions nacionals que no s'apliquen així a Vila-real i no poden aplicar-se, pues la veritat és que dona pena. El Partit Popular, per exemple, pues, bueno, de les dues mocions que ha presentat, hi ha una que jo sí que m'he adherit, òbviament, perquè això és un copia-pega de lo que jo ja vaig presentar fa un any, era dir, remodelem la plaça Vallarri, remodelem el carrer Santa Anna, Sant Joaquín, i ara en este cas, Dora mos va dir... Per favor, la Verge de Gràcia també està adoquinat, que està en el segle XIX, vale, però que la Diputació Provincial mos pot donar 300.000 euros i bons són. Si fiquem 300.000 euros més, ja són 600.000 euros més. I en 600.000 euros se pot fer alguna cosa de faena. Lo que no pot ser és deixar que anar arreplegant gent major dels carrers, d'estos carrers, perquè és que al final allò pareix que siga un terraplén.
Sí, no, a més està aforçat i demés. Sí. El que passa és que el que demanava el Partit Popular d'aquests 300.000 euros que donen del Plan Vive, sí, bueno, pues no hi ha ni pas començar.
No res. Però bueno, menys d'una piedra. O sigui, 300.000 euros són bons. Si després el nostre ajuntament pot demanar algun tipus de fondo o subvenció o ajuda...
No, vostè va dir, home, se plora una miqueta més...
Claro, n'hi ha que plorar.
Exactament, va dir això ahir
claro, és que si no plorem, no mamem. Així el poble sempre s'ha dit, el que no plora, no mama.
En lo d'invertir un milió d'euros per a... El més millor era de la EPA,
sí,
que ja el teníem ahir a Manit,
sí,
però com hem arreglat un acord en educació, la EPA pot... locales en un puesto en concret, per al cementeri, mercat i tot lo de més, pues va estar d'acord en emplear en això.
Sí, per supost, és que a veure, n'hi han certs puestos i certs servicis que se tenen que donar, se tenen que ampliar i sobretot se tenen que remodelar i actualitzar. El mercat central no té vida. El cementeri és problemàtic ja el que n'hi ha.
I perquè després vull fer el repàs de tot el que s'ha aprovat i el que se portarà o passarà un calaix, si li pareix. Mm. Els remanents, unanimitat, 3,4 milions.
Sí.
I després se va fer... Esta moció per part seva de convertir els locals comercials en vivendes.
Sí, ahir van ficar el dit en la llaga. I és perquè tot el món se queixa de que no hi ha vivendes, de que no se creaven vivendes, de que les vivendes no són dignes, etc, etc. Quan hi ha un consell que diu, bueno, pues anem a agarrar certs locals comercials, agarrem entresols, ojo, que estiguen, i això va ser el gran error, que se van equivocar tots perquè no ho van entendre, el gran error va a ser que van a entender que allò era una infravivenda, conforme deia la senyora Fajardo. Jo no he estat parlant en ningú moment de ninguna infravivenda. El que he estat parlant és de reconvertir sempre en la legislació urbanística aplicable i rígida, igual que s'està fent en totes les vivendes, i dotar a aixòs locals comercials de la possibilitat de que hi hagin vivendes. I així, aquelles parelles joves que se'n van a Onda a viure o al Masora vindran a Sevilla Real, se podran ficar a viure en un local comercial de 30-40 metres quadrats i podran viure. Que en Japó estan vivint en 10 metres i en Madrid estan vivint en 30, igual que en València. I no passa absolutament res. Nosaltres hem passat de tindre 6 pisos de 200 metres a pisos de 80. Tots ja ho sabem, és que tenim una certa edat, però és que ara ja s'estan fent pisos de 40 i 50 metres. Susana, si tu estàs donant o estàs oferint una solució i aquesta solució se denega perquè se diu que no se vol una infravivenda, pues diguem vostè els joves on tenen que viure.
Sí, en aquest cas, Emilio Biol sí que parlava de que s'està estudiant, inclús fer un canvi d'ús, però anem a lo que van votar, que això sí que m'interessa. Dora Saura, la seva homòloga, la no escrita, se va abstendre. Això vol dir que cada vegada... Però tots els altres van votar que no. Quan en el Partit Socialista diuen... això de respectar que tinga un sostre de 2,40 o 2,50 d'altura, aconseguir que tinga una situació que siga extraordinària, és dir, que sí que s'està contemplant allò de que un local comercial que no se venen,
claro, que no se venen,
que
estan
no
buits.
S'estan venent. Vale.
Me ve el Partit Popular i me diu que és que, claro, si els locals comercials els convertim en vivenda, a on se faran els negocis? Bueno, pues dediquem-nos a apoyar al comerç local, i dins del comerç local està també l'interès dels propietaris que tenen locals que no se venen ni s'alquilen per poder-los donar un ús i per ajudar a la població, sobretot a la població jove. Pues no, senyor, és que no.
El Partit Socialista del País Valencià proposa una moció on se li demana eleccions anticipades al govern valencià, a la Generalitat Valenciana. Vostè s'abstén.
Sí, m'extén perquè no és una moció municipal. A mi no m'importa el que estiga passant en València. En València tots els partits polítics tenen representació política. Què pinta si el parlar, que no tenim prou problemes així en Vila-real? Anem a Vila-real, això no anem a permitir-ho mai. I jo, com a no ha escrit actualment, no vaig a permitir-ho. És a dir, totes aquelles mocions que són nacionals o són de València... A nosaltres no ens importen els de Vila-real. Ja tenim prou problemes. Per això m'ha abstès. És que ni me va ni me ve. Si volen fer, diguem, eleccions, pues que les facin. Si no volen fer-les, que no les facin. Però no és competència nostra.
Uh-huh. I de les que s'aproven, que finalment se n'aproven 5, però una, per exemple, és l'aprovació de relacions de despeses, és a dir, pagar a la gent que se li deu. Això s'aprova i se fa real i s'emoció no cau en un calaix.
I això no.
Mm?
I això no.
Sempre que el Partit Socialista i Compromís estigui d'acord, s'aproven les mocions, i vostè
sí,
ho sap.
Sí.
La segona moció que s'aprova és l'acreditació als professionals, pues, a la gent de policia local de Vila-real, que voleu acreditar-los, no? Per la professionalitat que tenen.
Sí, medalles perquè, bueno, pues, estan fent la seva feina, però moltes vegades pues, també s'extranyimiten
un poquet. I tampoc cau en un calaix.
No, això no.
D'invertir el milió d'euros en el cementeri, mercat, etc., tampoc cau en el calaix. No. I també està aprovada.
Sí.
I de remanents dels 3,4 milions tampoc cau en un calaix. I està aprovada.
No són propostes.
Són mocions.
Són mocions, però no són propostes a futur.
No, són actuals, menys mal. En la que sí que és veritat que cau en un calaix o se parla i estan ahí sense arribar a... Perquè no podem, no tenim competències, és perquè en concret se n'aproven 5. Però aquesta quinta és lo de proposar que anessin eleccions anticipades en la Generalitat Valenciana. És dir, això cau en un calaix perquè això no...
És que això no té ningú interès per a ningú. Així en Vila-real no té interès per a ningú. Però és que jo el que vull dir és que totes les mocions que jo faig, i mensualment veuran que en faig d'una a dos, van totes al calaixó. És a dir, s'aproven, estic parlant de les que s'aproven, i les que s'aproven van a un calaixó. No les meues, també les de més.
Tindria que buscar aquestes que vostè li han aprovat, i inclús n'hi ha una que és per unanimitat i és cert, i ha anat a un calaix. M'agradaria que la tornara a llegir. Soraya volia contar alguna cosa.
Sí, sí, yo quería contar que es una vergüenza el espectáculo que se está dando a la ciudadanía en los plenos municipales, sabiendo de que hay muchas personas que lo ven, jóvenes, y el respeto se está perdiendo, pero a la mínima chispa saltan, levantan voces, se dicen de todo y no se dan cuenta de que ellos es la imagen del pueblo. Entonces, ¿qué imagen le damos a los jóvenes? ¿Que todo vale enfadarse, todo vale discutir? No, vamos a darles la oportunidad.
¿Todos dan la misma imagen? ¿No se salva nadie?
No, la gran mayoría cuando se encienden, yo no quiero decir que alguno se salva, vamos a poner la mano en el fuego para todos, no vamos a decir este sí, este no, pero es como un grito a darse cuenta de que si en la familia la educación es tan importante y hay que criar una juventud educada, consentidora, de saber escuchar, saber discutir, saber conversar, ¿vale? Pues que lo den ese espectáculo de bienestar, de buenas formas en el ayuntamiento, pasando desde el alcalde hasta el último. Entonces, ahí es donde vamos a dar y vamos a demostrar que se puede hacer política sin discutir, hacer política sin levantar la voz. Entonces, eso sería el paso más importante para que esta sociedad tenga la conciencia de que somos razonables. Por todas partes.
Soraya Porta, Manu Robert, regidor, no ha escrit gràcies per haver vingut. Li havia dit que tenia 12, n'ha fet 18 de minuts. Moltes gràcies per haver
vingut. Moltes gràcies a tu, Susana, bon dia. Vale.
Txela, bon dia.
Bon dia, Susana.
Ell és regidor de Vox en l'Ajuntament de Vila-real. Com porta vostè la tortícolis?
Pues mire, s'ha curat de repent. Ja ha desaparegut i, bueno, la veritat és que ha molt bé, gràcies a Déu.
Si no fora per aquestes coses, Irene Herrero, molt bon dia.
Bon dia.
Portaveu del grup municipal Vox.
Correcte.
Nosaltres ahir quan em posen el ple veiem que els dos regidors no escrits els han canviat de lloc. El senyor Manu Robert, ex de Vox, l'han passat a la part de l'esquerra i a la senyora Dora Saura, ex de Compromís, l'han passat a la part de la dreta. Vostè ha tingut alguna cosa a veure en això?
Jo no res, no res.
Al contrari, sí que volia dir-li que vostè ahir va dir unes paraules, que és que el senyor Manu Robert descansaria. Simplement dir que és que descansem, som estos senyors de Vox que estem així.
Bueno, descansem tots, crec jo.
Jo crec que el que vaig dir és que el que descansaria era el senyor Archela, però és possible també que diguera el senyor Manu Robert estava més tranquil,
sí,
evidentment.
Sí, va dir el senyor Robert que ho vam sentir.
Sí, ah, vaig dir, Ixina, doncs igual sí, és el sí, que sí. Estava bé, eh? És veritat, sí, sí. Que jo el que transmetis és el que ve en cada moment. Una cosa...
Bueno, ell pot estar satisfet perquè ara està en la banca de l'equip de govern, encara que no ho siga.
Sí, ha guanyat. Està en el braç guanyador, ara. Està... Ah, no? Se sent més important. Els hi ten... Claro, ara quan fan les explicacions de vot i tot això...
Ell se sent recolzat per l'esquerra.
Ell se sent recolzat perquè... Sí, no?
Bueno, corramos un tupido velo, que no mos fa falta.
Sí, bueno, sí, exactament.
Ha estat este matí en la manifestació? Heu estat?
Mm-hmm. Sí, els dos.
Mm-hmm. Què vos ha paregut?
Que deuria haver vengut més gent encara. N'hi havia prou gent, eh?
Alrededor de 500 persones, eh?
N'hi havia prou gent. Jo encara n'haguera volgut que ne vinguera més, perquè sense els comentaris per la gent, que tots ja agarren el cap, que ningú està d'acord en esta tassa de basures, i és veritat que era hores de treballar, que era hores de col·le, i que molta gent per aquest punt no ha pogut vindre, però bé, han dit que van a fer un altre, no? La setmana que ve o l'altre.
El 29 sí, de novembre a les 12 del migdia.
Sí. Vos que és dissabte, no?
S'esperaven sí, que baixara l'alcalde?
Sí, claro.
Ah, sí?
Jo sí. Jo no sé...
Jo sí. I ho tenia clar. Jo crec... Bueno, no el conec mas a l'alcalde a nivell personal, però crec que aquest tipus de coses a ell li van. A ell li van, aquest tipus de coses. Lo que no sé la organització si s'ho esperava
o
no.
Ojo, que jo quan sí que m'ho esperava. Han hagut molts xulits i estava la gent calenta, eh?
Però la gent estava reclamant-lo també, eh? S'ha sentit inclús... Bueno, jo no sé si vosaltres ho heu sentit, però s'ha sentit inclús alcalde d'emissió. Era el ben lloc d'emissió.
Sí, 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 sí.
El ben lloc d'emissió.
Sí, sí, ben lloc d'emissió, ben lloc d'emissió. S'ha arribat a sentir esos...
El que s'ha sentit clarament ha sigut demanant que baixara i han dit la paraula covarde, els organitzadors de la manifestació han dit que insults no.
És a dir,
això sí que ho hem sentit.
Sí, sí, sí.
La paraula covarde, a més jo ho tinc gravat, ho tinc tot gravat. Heu sentit l'explicació que els donava?
No.
La veritat se sentia molt malament d'on estàvem vosaltres i, bueno, però com estàveu els mitjos ahir i, en fi, pues intentarem recaptar aquesta informació i ja ens farem eco d'ella.
Sí, que, jo sí que he sentit...
Sentit gent, alguna cosa, però
sí,
bueno.
Més que a d'ell, a la gent que li contestava, no? Quan ell se veu que ha intentat involucrar a tots els partits, sí que ha hagut un senyor del meu costat, que se veu que ell sí que ho sentia, igual té més bon oït que jo, que li ha dit, senyor alcalde, no mescle el que no toca. Una cosa és la política, els partits polítics, i una altra és això que ho ha implantat vostè i el seu partit.
Bueno, pues Vox, ahir, en lo que se va presentar per al ple, en l'aprovació de la relació de despeses, unes despeses en concret, vostès s'abstenen. Per què s'abstenen si això és per a pagar?
Sí, senyora, això és per a pagar, però nosaltres el que no anem a fer és blanquejar una faena mal feta. Si l'equip de govern presenta unes factures, demana unes faenes i presenta unes factures sense tindre diners, i la mateixa interventora en els seus informes ho fica, Vox no pot blanquejar una faena mal feta.
Vostès tenen la relació dels pagaments?
Sí, nosaltres
la van poder estudiar?
La van poder estudiar.
Se tiren els mans al cap?
A veure, la van poder estudiar. Tenim que dir que la documentació ens va arribar a les 8:30 del matí, 9:15 que teníem la comissió i el plenari era a les 11. Pues lo que te dona de temps de poder estudiar en esa horeta i algo és lo que nosaltres ho vam estudiar. De totes formes, tenim que tindre clar que Vox no va blanquejar la faena de cap partit polític que governa en Villarreal, siga el que siga, i així estava l'informe d'intervenció, que la faena no estava ben feta. Nosaltres mos vam abstindre, perquè evidentment, com vostè va dir, perquè veig que sí que l'escoltem, com vostè que va dir, les empreses que fan la faena volen cobrar, i per això mos vam abstindre, perquè pogueren cobrar, però no anem a votar que sí, per blanquejar una faena mal feta.
I algo que també va llamar l'atenció, vostè presenta una moció per a derogar la llei i primer el que vol és derogar la llei de la tassa de basures, està clar?
Correcte.
Val, perquè de tots els regidors els únics que volen derogar la llei de la tassa de basures és Vox.
Correcte. Sí, sí, i així no va quedar de clar, eh?
Val. I si no se deroga, que n'hi haguera una deducció del 60%.
Correcte.
Però mira que casualitat. Diuen que la gent, a tot el món, diuen que quan dos dormen en el mateix llit acaben pareixent-se. Dora Saura se va abstindre.
Dora Saura se va abstindre perquè jo crec que és l'única
que s'ha sentat al seu costat.
Que té algo de coneixement, no? Perquè tots els altres van votar que no la derogarem. És a dir, ho estan tots en la manifestació manifestant-se contra la tassa de basures i sent agarrar el micro a donar explicacions de la tassa de basures, i ahir que tenen l'opció de poder, per mig d'una moció, demanar-li a l'Estat que se derogue, voten que no van a fer-ho. És a dir, senyores, així en Villarreal, tots els partits polítics que estan en l'Ajuntament de Villarreal, incluït el no escrit, no volen derogar la tassa de basures. Els únics que estem per voler derogar aquesta tassa és Vox.
Així és.
I després, vostès presenten una moció per a garantir l'accés a una vivienda digna a Villarreal. Senyora Archela, vostè ahir estava mal i se li notava, perquè, mire, jo si d'algú entenc és d'àudio, i li costava inclús parlar.
Sí, anava amb mascareta perquè ha patit una gripe esta setmana i per precaució, i bueno, encara que ja estava en la fase final, pues vas preferir portar la mascareta i així anar per vindre que poguera contagiar algun company de la corporació. Entonces, sí, la mascareta te dificulta el parlar, la respiració, i al final pues te fatigues. I sí que me notava un poc fatigat en aquest sentit, sí.
Fatigat i en 38 i mig de calentura.
Sí, bé, bueno, me va pujar un poc la febre, també, sí.
En este cas, el que s'absté és el Partit Popular. I tots els altres voten en contra.
Sí.
Què li va pareixer això?
Pues molt mal, me va pareixer molt mal, Susana. O sea, tots saben que n'hi ha un problema en la vivienda. Tots ho tenen claríssim. Pareix que tots tinguin la fórmula secreta. Parla el regidor no escrit i te dona solucions. Parla el Partit Socialista i te dona solucions. Diu que així en Villarreal n'hi ha molt de sol, n'hi ha molt... que si un constructor vol demanar uns terrenys per a poder construir demà mateixa, té una llicència per poder construir 3.000 viviendes sense cap tipus de problema. Que el problema no és el sol així en Villarreal, que el problema és que els constructors pues, que no volen construir perquè el valor de la construcció...
Que no hi ha una oferta.
Que la construcció, bueno, està molt cara.
Jo vaig a dir-li així, Nadal, la seva veïna ara de bancada, de cadira, que va dir, sí, que ella posaria pues, tope als lloguers i que n'hi hagueren també lloguers socials o vivienda social, el no escrit va dir que vostè va contra les zones hostils, la immigració massiva, sí, Santi Cortells va dir populisme buit, missatges xenòfobos, hipòcrites, cinistes polítics...
Bueno, a veure, Susana, la moció...
Jo no sé vostè ahir lo mal que estava, com va aguantar el xaparró,
Pues ho vas aguantar,
jo el mirava i
dic... Ho vas aguantar perfectament, anem a veure. La nostra moció demanava... la rebaixa, o sea, rebaixar la pressió fiscal en tot el que dificulta, diguem, el procés de la construcció, a tres nivells, a nivell estatal, autonòmic i a nivell local. A nivell estatal i a nivell autonòmic, pues, nosaltres demanem una rebaixa en el IVA general, diu, per al tema de la construcció, que considerem que és algo superimportant. A nivell autonòmic també tocàvem el que és l'impost de transmissions i l'impost dels actes jurídics documentats, patrimoni, successions, i tot el que afecte al procés edificatori. I a nivell local, pues, sí que és de veres que així en Villarreal les tasses, diguem, edificatòries que podien dir o que afecten, diguem, al procés edificatori, pues, bàsicament són tres. Una és la llicència de obres, l'ocupació d'espais públics i la llicència de primera ocupació. De les tres, diguem que la que més representativa és la llicència d'obres. Sí, en Vila-real està en un 0,7.
Sí, diuen que estan congelades, o almenys se li va dir Obiol.
Sí, 14 anys, bueno, però això no justifica tampoc, diu, estan congelades, a lo millor estan mal congelades, perquè igual estan en un 0,7 i podrien estar en un 0,2, no ho sé, bueno, a veure, no és el cas, no? Està en un 0,7. I el ICIO, que és sí. un impost, que és un import recaudatori, sí. És un import recaudatori, uh-huh. Que Vila-real té el 2%, la llei estipula un màxim d'un 4% en aquest impost, però efectivament, si te pares a mirar, pues bueno, està relativament baix. Però bueno, nosaltres el que buscàvem és, a tots els nivells, a nivell estatal, autonòmic i a nivell local, intentar baixar aquesta pressió. Aquesta pressió perquè el constructor construïsca. Si és que diu, és que és l'oferta i la demanda, sí, però és que si no n'hi ha oferta i n'hi ha molta demanda, si el constructor segueix sense construir, no n'hi ha solució. El constructor té que construir, tens que facilitar que el constructor construïsca. Uh-huh. Si tu aconseguisses rebaixar, diguem, els impostos a la construcció, si tu aconseguisses que l'IVA de tots els elements de la construcció puguen tindre un IVA reduït, això no podem fer-ho nosaltres, però se pot reclamar a l'Estat que ho faci, no? Si tu pots donar totes aquestes facilitats i el constructor es comença a preconstruir i s'oferta i demanda s'equilibrarà. Uh-huh. Me pareix sorprenent que però bueno, la visió nostra és esa. L'alcalde s'enganya, unes paraules que va dir, diu que no vos enganyen, que menos és menos. Menos és menos. Menos impostos és menos serveis. Diu, això és mentira. Això és mentira. Diu, moltes vegades menos és més. Perquè tu, si saps fiscalitzar bé un impost i esa fiscalització correcta d'aquest impost fa que sobrevinga molta més demanda sobre que te generen sobre aquest impost, el resultat final, el muntant final, és major. O sigui, tu acabes guanyant de més. O sigui, que moltes vegades, menos és més.
Sí, però digue-ho perquè no siga un trabalenguas, és a dir, facilitem que se construïsca, que les vivendes siguin més econòmiques, quan claro. Més vivendes, evidentment, més recaudarà el poble i, evidentment,
claro,
més societat de benestar tindrem.
Efectivament.
Que és el que passa, que a voltes, quan està tan sempre en polítics, parla ja com un polític.
No, però, no sí, veure, però és que... No se pot agarrar així.
Sí, parlàvem de que el metro quadrat en Vila-real és a 1.400 euros.
1.300 vas dir jo.
Bueno, l'alcalde va dir 1.400.
Sí, l'alcalde va dir 1.400 i el senyor Obiol me va corregir i diu que 1.100. Si haguera consultat...
A collins?
Si haguera consultat les APIs.
No,
però bueno, nosaltres ho vam consultar ben consultat a diverses APIs, a diverses agències d'internet i van treure un promís i estava sobre els 1.300 euros. Pot ser que fos 1.250...
Van reconèixer que havia presentat vostè una moció molt ben documentada.
Sí,
ho van reconèixer públicament. I ara venen les mocions per urgència, que els mitjans de comunicació, ja. Jo no les tenia. Invertir 6 milió d'euros posen en el cementeri, el mercat i tal, i Vox diu, pues mira, jo m'abstenc, perquè... Per què?
Perquè el PSOE i Compromís tenen així unes prioritats i tal vegada Vox en tinga unes altres. Per tant, a nosaltres, com el que vam presentar, mos pareix correcte i veiem que sí que és necessari el fer aquestes reparacions i el ficar els matalaps, per exemple, el ficar els matalaps en l'ermita, en l'alberg i tal, pues, no, evidentment no podíem votar que no, per això mos vam abstindre, però també poden haver altres opcions que n'hi han que arreglar i que n'hi han que fer i que no estaven ahí dins.
Remanents per a pagar deutes. Uh-huh. Hay unanimidad, ¿eh?
Home, claro, per supost, el que volem és que l'Ajuntament pague als bancs, pague quan toca i puguem anar llevant deute.
Per llei,
millor quan més deutes llevem, és claro. Per llei, evidentment.
Allò és, Irene Herrero diu, a veure, quan més deutes mos llevem, millor, però en realitat, dona compte, ho té un pensament que en realitat és una llei. Sí. És que tu tens que pagar els deutes, no? I després el regidor no ha escrit, bueno, fa una aportació a aquesta facilitat per vivendes, parla de que els locals comercials se convertisquen en vivendes, i vostès no volen això.
Home, evidentment, que anem a ficar a viure una persona en un entresuelo o en una tenda sense tindre finestres, sense tindre un comedor, sense tindre un vàter, un aseo acondicionat, és de caixó.
I la trifulca ve, que ahí sí que ve la trifulca, quan se parla d'adelantar les eleccions autonòmiques. I bueno, ahí se va sentir de tot. Vostès van votar en contra d'adelantar les eleccions autonòmiques i l'alcalde va arribar a dir que és Abascal el que tria.
Sí, bueno,
és que jo pense que el senyor alcalde ensomia en Abascal ja.
No, és que l'alcalde... Bueno,
entre els empastres del PP i el senyor Abascal té la vida solucionada.
Jo és que crec que és la forma que té de tocar-li la panxa a Adrián.
Si Adrián és el portaveu del Partit Popular.
Efectivament. Sí. Efectivament, jo crec que la forma de tocar-li un poc la panxa és dient que el que està manant en València pues és...
Bueno, en realitat Vox autonòmic diu presenteu-me quin candidat i nosaltres direm
és lo correcte,
si,
no?
Quines condicions tenim. Per lo tant, ojo, que Vox en València s'anís del govern, perdó, en la Comunitat Valenciana s'anís del govern, però jo estic totalment convençuda que forma part del govern.
No, Vox no forma part del govern. Vox
forma, perdó, ha format part de les decisions que s'han pres.
Home, això és evident, Susana. A veure, ho abandona l'equip de govern, però hi sap que té una posició de poder, perquè totes les propostes tenen que passar per ells també.
Jo recorde,
i d'alguna manera han de comptar en el seu recolzament.
Jo recordo l'any passat quan hi havia afiliats a Vox que recriminaven, perquè això jo ho he vist en privat, recriminaven el fet de que bueno, de que se n'hagueren anat, s'haveren pogut quedar i demés, i ells parlaven i dient no, és que nosaltres no m'anem a cap puesto, és a dir, seguirem fiscalitzant al senyor Mazón. I han de reconèixer que així no és.
Ara, evidentment, a veure, Vox sempre ho ha dit, que estiga o no estiga en el govern, la faena s'ha de fer ben feta. Si s'està en el govern, pues se intenta o se fa tot bé, i si no estàs en el govern, tens que fiscalitzar perquè les coses se facin bé.
Miren, hi ha un moment que n'hi ha una moció urgent que diu que hi ha una funcionària que demana que n'hi hagi una... tècnicament es diu una que se puga complementar el seu treball de funcionari amb un altre treball i vostès s'abstenen. Què passa i que realment què els presenten?
No, simplement que el funcionari era pertany és del PSOE, de l'equip de govern, i per tant si el PSOE, que és el que l'ha presentat, li pareix bé, Vox no té res que dir. Me referís...
Però és funcionari?
És un funcionari, sí, un de l'Ajuntament. Sí.
Funcionari, sí.
Però és un funcionari que ha ficat l'equip de govern. El dia que l'equip de govern no siga el PSOE, si se funcionari, l'equip de govern que entre no el vol ahir, no és un funcionari en plaça. És un secretari del partit que està ahí treballant com a funcionari.
Que havia també entrat per urgència. I després, claro, l'últim que va ser la lectura del 25N, sí, que vostès, lògicament...
No entrem.
Ja ho ha dit Fernando. És evident, des de fa 6 anys que estem a l'Ajuntament, que diem que no l'entenem.
La violència és violència.
Que la violència,
vinga,
efectivament.
I que va on vaja dirigida.
Això és algo que tindran que recordar cada any.
Sí, tindran que recordar.
El per què no llegen i part d'ell se manifesta.
Sí, no mos cansarem de repetir-ho.
Hem d'anar acabant. Els queda algo per dir?
No, bueno, a mi si me deixes dir una coseta.
Sí.
Bueno, este cap de setmana, bueno, soc, a mi me van fer Cavaller del Pilar.
Ah, claro, tinc l'entrevista dels Cavallers.
Ahir sí, vas fer l'entrevista dels Cavallers i això. I, bueno, saps que... Bueno, ja es comencen ja en la recepció. És la tercera...
Dicem que ho expliquen ells.
bueno, dicen que ho expliquen ells. Bueno, no res, era per animar el poble a que participara en tots els actes events que han organitzat.
Pues moltes gràcies, portaveu i regidor de Vox en l'Ajuntament de Vila-real.
Gràcies a vosaltres.
Sentado contigo en la parte de atrás de una charla inmortal. Una luz, un color, una pizca de sol, algo dentro de mí. Una pícara voz que...
Doctora Saura, bon dia.
Bon dia.
Ex-regidora de Cultura, de Gent Gran, de Museus i actual regidora no adscrita.
Efectivament.
Què tal ho porta?
La veritat és que molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. M'he llevat un... No diria un pes, jo dic sempre tovalles banyades de damunt del llom, perquè tenia una gran responsabilitat. I la veritat és que com de sobte me la van traure sense ningun tipus de negociació. La veritat, al principi estava aixina com molt colpida, però me va durar 24 hores i vaig pensar, uf, quin alliberament, perquè tota aquesta responsabilitat ja no la tindré més, sense recursos, sense personal, en un pressupost mínim, i per tant estic super alleugerida. La veritat, molt contenta després de tindre la meva acta, perquè suposa que és meua i hi haurà gent que m'haurà votat i puc seguir defensant els drets dels meus veïns i veïnes i els meus propis.
Ara parlarem de com defen vostè els drets, perquè ahir va ser el seu primer ple com a no escrita. Per cert, és la primera volta... Bueno, van hi haure un any que va hi haure un regidor no escrit, però va estar un mes i avant perquè van hi haure eleccions. Realment és la primera volta en Vila-real que n'hi han dos regidors no escrits i que a més s'assenten a les dos puntes de la taula de la taula del ple de l'Ajuntament. Però m'ha llamat l'atenció algo poderosament i ho vaig dir quan vaig començar el ple. Vostè estava antes assentada al costat del regidor de Compromís, Santi Cortells. Vostè era de Compromís.
Sí.
I el senyor Mano Robert estava sentat al costat de regidors de Vox, que ell també era de Vox. I ahir el primer que ve és que s'han canviat els puestos. Vostè s'ha anat al costat de Vox i el regidor no ha escrit al costat de Compromís. Això com s'ha decidit?
No, jo estava còmoda al costat de Santi. Santi, jo li vaig preguntar, perquè clar, al canviar la situació i eixir jo del grup municipal Compromís de Vila-real, li vaig preguntar a Santi, Santi, t'importa que m'assenti al teu costat? I va dir que va, i estàvem còmodes. Vull dir que no perquè jo hagi eixit del grup municipal hem deixat de parlar-nos. El que passa és que per proposta d'alcaldia, el dijous passat a migdia, no recordo si eren les 2 del migdia o alguna cosa així, em va telefonar i em va dir si no m'importava canviar-me de lloc per Manu, i li vaig dir que en absolut, i així n'ha sigut la cosa. Vaig arribar ahir al segon ple com a regidora no escrita i simplement me vaig posar al costat d'Irene.
Primer ple va durar mitja hora, va ser un dia a les 8 i mitja del matí, no el vam retransmitir, però vostè que estava sentada al costat del Santi, seu excompany de grup.
Sí, excompany de grup.
Vostè però està al costat del grup municipal, Vox?
Sí, però no li dona importància perquè jo, o sigui, personalment es conec a tots, de fa molts, molts anys, a tot el món, a Fernando, a Irene, a tots els del PP, vull dir que no tinc ningun tipus de problema en assentar-me on siga i on me manen. Personalment, vull dir que som companys i alguns amics.
Més que de l'altra bancada, perquè clar, vostè està en la bancada de la dreta, no s'olvide. Està en este moment en la bancada de la dreta.
Pues jo sempre haig d'estar a l'esquerra. En la meva vida sempre estic a l'esquerra.
Bueno, no,
la dreta per escriure.
Per a que la gent per posar-les en context, no? Perquè sí, la gent no se confundisca.
Per a mi no té importància perquè ja sé, com he dit, jo tinc amistat inclús en alguns de la bancada de la dreta i cap problema en absolut.
Mire, si li pareix, vostè venia a veure una proposta d'alcaldia per modificar la composició de les comissions informatives permanents, a petició de, clar, vostè a les comissions informatives, ara què?
Jo aniré perquè m'hauré d'informar. No soc part de Junta de Govern, no he sigut mai, però de les comissions informatives aniré perquè necessito informar-me, aniré a totes perquè se me va a preguntar i jo preferís anar a totes i informar-me bé de totes les coses que estan passant.
Abans, quan vostè formava part de Compromís, no anava?
A totes, bueno, estava presencialment sí, però només no, ens les vam repartir entre els tres.
Val. Ara anirà a totes. Lo que fa pel segon punt del dia, vostè va aprovar una relació de despeses per a pagar. Les va aprovar perquè entén que s'ha de pagar. Vostè va veure les despeses, perquè són, i si hi ha conjunt comptable?
Sí, són factures passades. Mire, jo tot el que siga factures pendents, sobretot de gent autònoma del nostre poble o entitats, sempre votaré a favor, sempre. Inclús, si fos possible que aquests conjunts comptables se portaren en temps i forma, molt millor. Vostè és el que jo trobo a faltar.
Vostè va poder veure el conjunt comptable?
Sí, és que ahir va haver tantes coses.
Sí, però l'ha vist. Abans de votar va veure a qui se li pagava, no?
Sí.
Per això va votar a favor, perquè entenc que vostè va a favor de pagar a tota aquesta gent.
Jo sempre a votar a favor.
L'acreditació professional, vostè va ser una unanimitat.
Sí.
Però vostè en la de derogació de la llei de la taxa de basures.
Sí.
Perquè així el grup municipal Vox fa una moció on diu primer la derogació de la llei i també una reducció d'un 60% de la taxa d'escombreria. D'aquestes dues coses, vostè s'absté. Per què?
A veure, vull explicar això bé. Jo m'abstenc perquè perquè per prudència i per responsabilitat. És a dir, s'ha de gestionar el FEM d'alguna manera, com s'ha estat gestionant tots aquests anys. S'ha de financiar en recursos propis, correcte. Però, i tots volem que se faci d'una manera eficient i sostenible, tot això. Però n'hi ha una directiva europea del 2018 que demana que s'apliqui una taxa de FEMs amb dues finalitats. O sigui, una, que s'incentiva el reciclatge, que jo crec que ha passat el fet de posar una taxa de FEMS en lloc d'incentivar el reciclatge, el que ha fet és dissuadir a molta gent de reciclar i pensen, ja que pague per aquesta taxa tan elevada, perquè a la majoria de gent les ha paregut elevada, ara no reciclaré.
Mire, vostè textualment, ahir el que diu és els veïns estan fets un lío i estan pensant que els castiguem.
Sí, els castiguem perquè, bueno, no havia acabat de dir això de que incentivem el reciclatge i conscienciar-nos dels residus que generem. Uh-huh. Però tal vegada la taxa no siga una manera de pedagògica, diguem, per a ensenyar-nos que el reciclatge és important. I sobre el que vostè diu de que m'acaba de preguntar ara de m'havia preguntat
El reduir el 60% de la taxa.
Sí, no.
La derogació de la llei vostè
No,
vostè no està d'acord. Vostè no sí que considera que tindre una taxa de basures.
Sí, ha d'haver una taxa de FEMS perquè, efectivament, hem de saber que tot el que produïm té un cost. Uh-huh. El que jo no considere és que això se faci d'una manera tan dispar en tots els municipis de l'estat espanyol, ja no del País Valencià. Perquè, què passa? Que si uns proposen una taxa única, els altres proposen la referència cadastral. La referència cadastral suposa que tu pagues en funció de on tens la casa i els metres que tens, perquè el cadastre és això, bàsicament, on està ta casa, quina funció té, o sigui, a què destines la teua casa i quants metres té. Uh-huh. Per tant, és un poc penalitzar a les persones que tal vegada vivim en una zona determinada i tenim una casa d'uns metres determinats. És una suposició. Tenim la taxa única, tenim la de cadastral, tenim la de consum d'aigua, tenim uh-huh. la... És que n'hi ha una disparitat que jo penso que hauria d'haver un criteri comú per a tots els municipis de tot l'estat espanyol. Uh-huh. Si és que aquesta taxa s'ha d'aplicar d'una manera comú, sensata i de veritat en responsabilitat. No dir, no, jo... Perquè, a veure, així en Vila-real, què passa? El cost és aproximadament de 5,5 milions d'euros i s'ha de pagar en fons propis, vale. Enguany anem a pagar la taxa que ens han imposat sense cap tipus de reducció. I l'any que ve anem a pagar-la en moltes deduccions. Però aquestes deduccions com podran dur-se a efecte? N'hi haurà inspectors que controlen si reciclem o no reciclem? N'hi haurà una targeta? N'hi haurà com sabran que jo he reciclat? Com saben que jo visc al maset i tinc una deducció més alta? Si visc a un maset, o sigui, uh-huh. és a dir, a un lloc que no tingués contenidors a prop, que si vaig a reciclar? És que és un poc... Jo penso que hauria d'haver un criteri comú. I per això no solament s'han de sentar els polítics de govern, s'han de sentar a dialogar els agents socials, tots els polítics de tots els partits arribar a un criteri comú. Jo és que penso que la democràcia és això, no és una imposició sense consultar i sense diàleg. I si no, mireu la manifestació que hem tingut a la plaça, perquè la gent està realment molt enfadada en el tema dels FEMS, perquè sí. pensen que ha sigut molt elevat. I pensen, clar, pedagògicament què entens? Si tu pagaves l'IBI i podies, l'Ajuntament podia finançar el cost de la recollida de FEMS, ara per què no? La gent no... Jo vaig dir també que la gent és intel·ligent i que no ens han d'infantilitzar ni tratar-nos com si fórem menors d'edat. M'entén? O sigui, és que n'hi ha que explicar ara per què no. I per què no? O podrem treure part de l'IBI i podrem reduir la tassa de FEMS d'alguna manera? És que jo penso que això no requereix un estudi profund i no una còpia de l'ordenança d'Almassora o de l'ordenança de Castelló.
Què és el que considera vostè que s'ha fet?
Home, sí.
Així en Vila-real?
S'ha fet, sí.
S'ha fet una còpia i...
Una còpia... Bueno, s'han canviat alguns criteris, sí, segons els percentatges, sí, però sí. Bàsicament s'ha copiat un poc, sí. I també s'ha mirat que s'ha fet en altres municipis, però jo penso que ho hem de fer d'una manera responsable i ad hoc, és a dir, per al nostre poble, per a Vila-real... Què generem, com ho generem i donar explicacions reals i a més no passa res si fem reunions amb els veïns i les veïnes que uh-huh. tenim moltes associacions.
També Vox va presentar una altra moció on deia que els convidava a garantir l'accés a una vivienda digna a Vila-real.
Sí.
Vostè va votar, estic mirant-lo, vostè se va abstindre,
sí.
No, vostè va votar que no.
Que no.
Perquè el que vostè argumentava era que seria pues, millor posar tope als lloguers.
Sí, crear vivendes socials, lloguers socials, incentivar social. Incentivar com s'ha fet en altres pobles, per exemple, no solament a que se lloguen les cases buides, sinó que se puguen, per exemple, el cas de Betxí. Tots sabem que en Betxí s'ha tret una ordenança segons la qual tens unes ajudes per a rehabilitar vivendes del centre. I això que fa que molts jovens puguen tindre accés a aquestes ajudes i puguen rehabilitar les cases, comprar-les i rehabilitar-les i viure. És que n'hi ha altres possibles solucions, més que reduir els impostos que cobra els ajuntaments per l'inici d'obres, per els permisos d'obres, etc., com van proposar els de Vox. Jo penso que n'hi ha altres alternatives. També n'hi ha estructures abandonades en el poble, d'esquelets, de, per exemple, allà només entrem a l'entrada de Vila-real per la part nord, n'hi ha un esquelet que tal vegada se poguera reconstruir o utilitzar-se per a vivendes socials o barates o d'alguna manera accessibles a totes les persones que en aquests moments tenen moltíssimes dificultats per a pagar una hipoteca.
Si parlem del grup municipal popular, parlava també de la moció que ell va presentar, és a que hi haguera una actuació de millorar els carrers Vallarri, Santana, Sant Xoxim i la Mare de Gràcia. Vostè va votar que sí?
Jo sí, totalment a favor. A més, és una, des que estic de regidora, ja en la posició quan vaig entrar en en l'any 24, i no és perquè jo siga veïna d'aquesta casa, perquè tinc una casa però no està deshabitada, per cert, és perquè moltes persones tenen dificultats a l'hora de creuar el pas de zebra, perquè ja està el vial està en tan mal estat que dir, provoca caigudes.
Vostè està d'acuerdo en que se rehabiliten i se carrers.
El que se'ns va contestar és que no tenim ni idea del cost que pot valer això. També se'ns va dir que compartissin la preocupació, que està en fase d'estudi, és com allò que dius, no? Estamos trabajando en ello. És una excusa un poc que no sé, que és impossible en aquests diners, que Vexa té un contracte de reparació prorrogat i que aquest contracte no serveix, però tal vegada invertir aquests diners en començar la fase d'alguna altra manera, jo crec que és possible. I no solament se pot plantejar mitjançant participació ciutadana, si se vol fer en formigó, si se pot seguir en un adoquinat, que és millor, l'adoquinat és millor, perquè front al canvi climàtic tots sabem que necessitem que se disminuïsquen les temperatures dels carrers, la contaminació, el drenatge de l'aigua, o sigui que realment els adoquins són molt més ecològics que el formigó, però se podria buscar una solució alternativa.
Quan a invertir un milió d'euros per a cementari, mercat i de més.
Fantàstic.
Vale, sí, està d'acord que s'invertisca, sí. Perquè a més ne tenim mig de, ha aplicat un acord en Consell d'Educació, sí. I ja n'hi ha mig millor. Sí. Que els remanents 3,4 milions d'euros destinar-los a pagar el deute, hi ha unanimitat total.
Total.
I quan parla Manu Robert, el regidor no ha escrit el seu homòleg.
Sí.
En este cas.
Sí, el que passa és que ideològicament estem en les antípodes, en moltes coses.
S'han canviat la cadira, ho siguis dient.
No, segurament en les coses, n'hi ha algunes idees que compartim a nivell local, però bàsicament no coincidim.
Ell el que diu és canviar els locals comercials, els garatges, o més locals comercials en vivendes, al que vostè s'abstén. Per què s'abstén?
Jo m'estenc per una cosa. A veure, jo els locals comercials estic totalment en contra que la gent els habite per qüestions ja de salubritat i d'haver eixida de fons, etcètera, i no considero que siga salubre. Però tots sabem en Vila-real que sí que és cert que n'hi ha molts entresols que estan habitats. Vull dir que m'abstenc perquè d'una manera esporàdica i puntual sí que considero que igual alguns entresols sí que podrien estar, com ja estan, donar ús per a vivenda, però d'una manera molt puntual i controlada.
I la moció de que hi hagin eleccions adelantades en la Generalitat Valenciana, és a dir, eleccions autonòmiques que s'avancen, vostè està d'acord?
Totalment. Jo penso que ha sigut una vergonya que hagi hagut una persona que en cap moment s'hagi inculpat dels fets que van ocórrer aquest dia, que no era la dana. No estem culpant a ningú d'una dana, ni de les inundacions, ni de que que passaran totes aquestes desgràcies ni de les morts. Sí que estem, sí que considere que hi ha que buscar la responsabilitat d'aquella persona que no va tindre el coratge d'avisar per raons que desconeixem, perquè fora cap de setmana, perquè estava de menjota, el que fora, no va avisar als seus conciutadans. I ell era el màxim responsable de l'alarma i de demanar precaució. Quan hi ha institucions, com per exemple la Universitat de València, hi ha instituts, etc., havien demanat no assistir a les classes, tindre precaució en anar al treball, o sigui que això ja sabia de més, perquè ell, que és el màxim responsable, va eximir-se de tota responsabilitat.
Dora, què tal porta vostè això de ser regidora no escrita?
Jo molt bé, mira, jo volia també fer un comentari sobre, vaig estar pensant ahir, que totes aquestes coses que ens diuen de que no tenim ni idea del cost de les coses, que no tenim no sé què, jo volia fer menció a una plataforma que existís que s'anomena DINTRA, que és en anglès Dynamic Transparency Index, bueno, DINTRA, en Y, que medís la transparència institucional. I vull dir una cosa, que l'Ajuntament de Vila-real, que l'he buscat, en transparència està en el 34,6%. Això què significa? Que dels 162 indicadors que té en compte aquesta plataforma, Vila-real només en complix 56, que estan, o sigui, 56 ítems que estan accessibles i publicats. Què significa? Que no arribem, bueno, arribem a un terç de la transparència que se'ns és exigida. I que se publiquen i que quins són aquests ítems? Aquests ítems són les nòmines de totes les persones que estem allí, totes les dades obertes, les contractacions, la participació ciutadana, o sigui, un nombre, fins a 162 ítems. Podríem millorar molt més en transparència, i des d'ací, des dels micròfons ho faig, i des del pròxim ple o el que tinga possibilitat ho faré, perquè considere que la transparència i la pedagogia són imprescindibles per a no mobilitzar els ciutadans.
Pues Dora Saura, regidora no escrita, gràcies per haver vingut.
A vostè.
Una amiga de pan, algo para cantar que me pueda servir.
Adrián Casabó, bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I vostè ha estat avui en la manifestació?
Sí, he estat en aquesta concentració que els veïns de Vila-real han convocat per a mostrar el seu malestar per la manera en què el govern municipal ha aplicat aquesta taxa de basures. Crec que hi havia que estar fent costat a aquesta justa reivindicació, perquè al final pues el que estan demanant els veïns és el mateix que nosaltres fa temps que estem demanant, no? Que aquesta taxa es faci més justa, perquè no ho és. Al final a Vila-real anem a continuar pagant dos vegades pel mateix. En el recibo de la contribució, que ha pujat quasi un 25% en els últims anys, justificat en aquest increment de la taxa de basures, i ara que hi ha un nou impost, una nova taxa específica per a la taxa de basures, només ens baixa un 2% la contribució, no? Per tant, compartim aquesta reivindicació dels veïns. La veritat que avui jo li ho reconec, més sorprès de la mobilització que ha hagut a la plaça Major, perquè sap vostè que la gent de Vila-real pues tenim el caràcter que tenim i ens costa molt manifestar-nos, mostrar públicament el nostre malestar, però crec que quan la gent porta molt de temps veient com el seu govern li dona l'esquena, quan no atén allò que diu i allò que demana, pues passa això, no? Que al final pues la gent diu ja n'hi ha prou. Això no va de que ara intentem a un cas particular arreglar-li la taxa, que a aquesta empresa se li arregle per a que pague menys. Això s'ha d'arreglar per a tot el poble de Vila-real, que aquesta taxa que ens obliguen per llei a tindre siga el més justa possible, i almenys mentre tinguem aquesta taxa pues que se reduïsca aquest impost, que és l'IBI, que ens havien dit que pujava pel cost de les basures, no? Jo crec que el que demanen avui els veïns és just. Avui també és cert que jo crec que el protagonisme l'han de tindre els veïns, i per això nosaltres hem estat com un veí més en aquesta concentració, perquè crec que els polítics pues, ja tenim molts espais, com són els mitjans de comunicació, com són els plens, per a poder manifestar el nostre posicionament, i avui crec que el protagonisme l'havien de tindre els veïns, que de manera espontània han anat organitzant-se per xarxes socials per a mostrar, com li dic, i ser malestar després de molt de temps demanant que se fera alguna cosa en aquesta injusta taxa que ja estem pagant tots els veïns i veïnes de Vila-real.
Els veïns que s'han manifestat així a la plaça de l'Ajuntament han demanat a l'alcalde que baixara, i l'alcalde ha baixat. Imagines quin clima de crispació hi havia, i l'alcalde ha baixat, ha de reconèixer que ha baixat.
Bé,
ha donat la cara, no?
Faltaria, no? Porta molt de temps, com li dic, que en este tema no la donava. Bé, també n'hi ha que dir que el que ha intentat primer és que els que havien un poc, coordinaven un poc i sa manifestació pujar en ells. Uh-huh. Això és el que s'ha intentat primer, i quan els veïns han dit que no, que estaven baix manifestant-se, pues entenc que després ha decidit baixar, no? Però el tema no està així, el tema no està, com li dic, en el que passa avui. El tema està per què no s'ha escoltat als veïns durant tot este temps, no? Perquè quan fa un any el Partit Popular va presentar ja una proposta per a rebaixar l'IBI de manera que se compensara realment i sa taxa de basures, el govern municipal es va negar, perquè quan s'ha dit que se miren exemples d'altres llocs on la taxa s'està aplicant d'una manera més justa, no s'ha escoltat, no? Jo crec que el que ha passat avui, i els veïns que ens estiguen escoltant, jo crec que no recorde en els últims anys que hagi hagut cap mobilització per una decisió política local a este nivell en la ciutat de Vila-real. I a pesar de ser un dia laborable de matí, que la veritat que l'hora no acompanyava massa, crec que ha sigut una mobilització molt important, i sa mobilització és fruit d'això, d'un poble que no se sent escoltat per qui governa, no? Perquè evidentment si hagueren escoltat al poble, pues esta taxa no s'haguera aplicat de la manera que s'ha fet.
Uh-huh. Vostè presenta una moció i en la nota de premsa el que ens diu és: PSOE i Compromís rebutja millorar els carrers Vallarri, Santana, Sant Xuxim i la Verge de Gràcia, només per ser una proposta del Partit Popular. L'explicació de vot, el que sí que li diuen és que en el que vostè diu que tindrien els diners que vostè diu, que són els del Plan Vive, que venen de la Diputació, si tindria que arreglar, no n'hi ha ni pas començar. Això és el que vam ahir sentir en el ple.
Dos coses. No ho diu el Partit Popular, ho va dir l'alcalde. L'alcalde va dir que era conscient de que això era una necessitat, però que no anava a votar a favor perquè ho havia proposat el Partit Popular. Inclús a partir d'ara diu que no va aprovar cap cosa que porta el Partit Popular, diu perquè no va contribuir a l'estratègia de que el Partit Popular està al carrer escoltant els veïns i veient les seues necessitats. Si això pensa que és algo negatiu, crec que està molt equivocat. Jo estic al carrer tot el temps.
Ho va dir públicament en el ple.
Això està en el ple, i així no ho va dir, que no anava a contribuir amb el seu vot a favor a propostes que portarà el Partit Popular. No anar a pensar-se la gent que el PP estava escoltant les demandes dels veïns, no? I m'ha dit que vostè està tot el dia al carrer escoltant els veïns. Crec que és el que hi ha que fer. I algú hauria de fer-ho més, i durant aquests anys ho haguera tingut que fer una miqueta més, no? Jo tot el temps que tinc i que puc dedicar faig això, estar al carrer escoltant els veïns, les seues preocupacions i el que necessiten, no? Crec que és l'única manera de que els polítics a nivell local podem ser útils als ciutadans, no? I ningú ha dit que en els diners que arriben del Pla Impulsa se pugui completar tota aquesta obra, però evidentment si aconseguim 300.000 euros d'una altra administració i l'Ajuntament ha de posar una quantitat menor, pues crec que ja és bo, no?, que puguen arribar diners per ajudar a resoldre problemes de Vila-real. I l'altra cosa que ens hauríem de preguntar és per què aquests carrers estan en l'estat que estan, no? Per què no s'ha fet un manteniment adequat durant tots aquests anys, i són carrers que no només utilitzen els veïns d'esta zona, sinó que al final, pues per conforme està la circulació en Vila-real, tota la gent que ve de la zona de Francesc Tàrrega, del Cedre, utilitza el carrer Vallarri, el carrer Santanosan Xuxim, com coneixem així a Vila-real, per a pujar a la zona, sí, del Llaurador, de l'Ermita, i per tant crec que és un fet evident, no? I no són ixos només, clar que no. Ojalà poguerem comptar en els dits de les mans els carrers de Vila-real que necessiten una actuació de millora, no? Desgraciadament, aquesta falta de manteniment durant anys pues fa que molts carrers de la ciutat estiguin com estan, no? Però si algú pensa que perquè ens voten en contra el Partit Popular va deixar de presentar i de demanar allò que els veïns i veïnes de Vila-real mereixen, allò que la ciutat necessita, pues està molt equivocat, perquè evidentment nosaltres anem a continuar canalitzant aquestes demandes que ens arriben per part de la ciutadania de Vila-real, com no podria ser d'una altra manera.
El Partit Socialista del País Valencià, és a dir, va demanar una moció per urgència les eleccions autonòmiques anticipades. I, ojo, li dic això perquè en una d'estes, que va ser jo, a vostès la primera vegada que els sent així alçar molt més la veu de lo normal, perquè l'alcalde diu que vostè està xillant molt i inclús que el senyor Cerdà li podria posar una querella a vostè per lo que estava dient, i també que si el candidat del seu partit en la Generalitat Valenciana l'ha triat Abascal.
Mira, jo crec que el Partit Socialista té un problema. Bueno, té molts, que tinga jo ara que preocupar-me perquè el senyor Santos Cerdán me diga a mi res. Crec que ja té prou el Partit Socialista en estos personatges que han estat portant l'estratègia d'eixe partit, no? Però que després el Partit Socialista parle de qui tria els candidats de què, jo entenc que el Partit Socialista voldria triar el candidat del Partit Popular per a fer com han fet ells i triar a la pitjor candidata que pogueren. Però és que faltaria, no? El candidat del Partit Popular el triarà el Partit Popular, com no pot ser d'una altra manera, no? I és curiós que qui vol governar la Generalitat Valenciana, la senyora Morant, delegada de Sánchez en la Comunitat Valenciana, vulga governar esta autonomia sense respectar ni l'Estatut. Perquè en un Consell en funcions i en un president en funcions com estem ara, no se poden convocar eleccions, i s'ha per a començar. I després, a la senyora Moranqui la va triar el Partit Socialista a nivell autonòmic, convoca un procés de primària, recordarà la gent en gener del 24, i hi havia dos candidats més, i això és el que li vaig transmetre, el senyor Soler i el senyor Fernández Bielsa. Uh-huh. A aquestes dues persones se les tanca en un quarto en Ferraz, en Madrid, uh-huh, per a dir-los que por dedazo de Pedro Sánchez la candidata era Diana Morant, i això és de volem votar. Per tant, quines lliçons van a donar aquí de què? I qui triarà el president de la Generalitat Valenciana, com no pot ser d'una altra manera, serà el poble valencià i seran les Corts Valencianes. I tots els diputats i diputades que estan en les Corts Valencianes han estat triats pel poble valencià. I el poble valencià va decidir en aquestes eleccions que l'esquerra en esta comunitat no anava a tindre majoria en el Parlament Autonòmic. I que un partit que no té majoria en el Congrés dels Diputats, que és incapaç d'aprovar cap llei, d'aprovar uns pressupostos des de fa anys, dona lliçons de com s'han de fer les coses, pues és com a mínim curiós, no? I evidentment vaig alçar la veu en un moment en el que l'alcalde se va atrevir a dir que ens estaven burlant i enrient de les víctimes, i això sí que evidentment no ho anem a tolerar. Per suposat, i ho hem fet sempre i ho he dit sempre que he vingut a esta casa, les víctimes han de tindre tot el suport de les administracions, el màxim respecte, però el que tampoc se pot fer és utilitzar el dolor de les víctimes com alguns partits ens estan acostumats a fer.
Sí, després va aclarir l'alcalde de la ciutat que pensava que estaven rient de lo de... que no sabia, pensava que se rien del comentari de les víctimes, i vostès el que estaven rient-se és de que havia sigut Abascal el que havia triat.
No, mos en rient de que el senyor Benlloc diguera que era Abascal el que decidia les coses, quan, per exemple, tots sabem que així fins que Puigdemont no va donar l'okay, no va haver investidura de Sánchez, no? D'això és el que vam riure, i ell, evidentment, pues, va intentar transversar i ser moment per a intentar traslladar una cosa que per a res tenia a veure en la realitat.
Sí, això era la col·lació de la frase «parla qui més té que callar», que també la tinc anotada per part seua. El ple d'ahir només van presentar una moció. És que s'han quedat coses fora?
No, nosaltres vam presentar dos. El que passa és que una de les mocions, que era demanar el finançament necessari per a que aquesta llei per a les persones malaltes d'ELA s'aplique cal,
sí,
pues vam tindre el suport de tots els grups.
Unanimitat.
I se va aprovar com a declaració institucional.
De cert, sí.
I ja que ho dius, no? A mi m'hauria agradat que hi hagueren més mocions i més propostes en clau local, no? De problemes que realment l'Ajuntament de Vila-real puga i tinga capacitat per a gestionar i per a donar solucions, no? I una vegada més, pues, és el Partit Popular el que porta propostes concretes a nivell local per a donar resposta i solucions a problemes que tenen els veïns i veïnes de Vila-real.
Bueno, van haver unanimitat en aquests 3,4 milions d'euros destinar-los a pagar el deute, que també unanimitat
sí,
també
a complir,
per a reconèixer...
A complir la llei, que és a lo que ens obliga.
Reconèixer aquesta funció de la policia local, també... Per cert, vostè acudirà esta vespre als actes de la Mareu del Pilar, de l'encontre?
Pues mira, a l'acte de la Mareu del Pilar esta vesprada no podré estar, sí que els acompanyaré el diumenge en la missa i la professó, i li soc sincer, esta vesprada no estaré perquè estaré celebrant, ma mare s'ha jubilat i en el col·legi on ha treballat durant molts anys pues, li fan una festa per aquesta jubilació, i crec que avui pues, toca estar allí també, perquè al final, pues, escolta, tenim l'agenda que tenim, intentem estar a tots els llocs, però hi ha vegades pues, que és important també estar en les coses importants que passen a la família, i li soc sincer, esta vesprada tinc això i vaig a estar en ma mare pues, celebrant i sa jubilació i sa final de la seva etapa laboral, a més en un lloc que és molt especial per a mi, perquè és el col·le on jo vaig estudiar també de menut, i pues, la veritat que és un dia especial també.
Uh-huh. Vol apuntar alguna cosa més? Ens queden un parellet de minuts, si vol aclarir alguna cosa.
Sí, pues si vol, sobre este tema que ens ocupa, pues explicar als veïns, no?, que nosaltres anem a intentar continuar en esta línia de que el govern municipal veja que esta decisió que ha pres, perquè és important recordar, no?, que la tassa ve imposada pel govern d'Espanya, uh-huh, però és cada ajuntament el que decidís com desenvolupar-la, no? I crec que així hi ha que agarrar paràmetres més justos. Jo crec que el del valor catastral no és un valor just, perquè al final pues, pagarà el mateix una persona que visca soles en una vivenda que en una vivenda en què en visquen cinc, i això, per tant, i ese criteri de qui més basura genera paga més ja no se complís, i per tant hi ha que buscar que mentre ens obliguen per llei a tindre esta taxa, se faça de la manera més justa, no? I que això ara no va d'intentar arreglar en parxes a un o a un altre, a tu teu arregle perquè m'he equivocat en això, a l'altre no, sinó se tracta de fer un impost just per a tota la ciutat de Vila-real, no? Jo crec que els ciutadans som conscients de que cal pagar impostos, però insistisc, així ens han pujat quasi un 25% la contribució en els últims anys, justificada en aquest increment del cost de basures, no? I ara que hi ha una taxa específica per la que el govern municipal recaudarà 5 milions d'euros cada any, només se baixa un 2%, no? I això crec que és just, evidentment no és.
Adrián Casabó, portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Vila-real, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Miren, i este cap de setmana, des del divendres, tindrem l'honor, el gran honor, d'acollir el tercer encontre nacional de filials i germandats vinculats a l'Associació de Cavallers, bueno, de Cavalleros, de Nuestra Senyora del Pilar de Zaragoza. I tinc així al president Rubén Font, bon dia.
Hola, bon dia, Sara.
Al vicepresident Juan Vinuesa, bon dia.
Bon dia, Susana.
I també al vocal.
Hola, bon dia.
Ell és Francisco Font. En primer lloc, a mi, que és la curiositat que tinc per preguntar a les tres persones que tinc així representant als cavalleros de Nuestra Senyora del Pilar de Zaragoza, què és ser cavallero?
Pues ser cavallero principalment és viure la vocació de la Mare del Pilar, tindre aquest sentiment de proximitat en ella. Nosaltres, per exemple, intentem sempre una vegada a l'any fer la visita al Pilar com a mínim, allà en Saragossa, i també pues, portar als demés, als que coneixem, al nostre envoltant, que coneguen la vocació a la Mare del Pilar i fer-la extensa a tots els que estan prop de nosaltres, que puguem aportar aquest testimoni.
Quan he llegit que venen també, és a dir, les filials i les germandats, és a dir, en la ciutat de Vila-real ser cavaller és d'herència, és dir, jo sóc cavaller perquè mon pare era cavaller i mon pare era manyo, va vindre de fora, conforme a lo millor funcionen a tres ciutats.
Sí, pues, a veure, en el nostre cas, per exemple, Joan meu sí que és per tradició, és per els nostres pares eren cavallers, jo en el meu cas els meus abuelos també van ser cavallers, però la fundació així en Vila-real no és importar, no és per gent aragonesa que ha vingut així a Vila-real i la importar, sinó va ser per la troballa que va haver en on està ara mateix a la capella del Pilar. Allí se va trobar una imatge molt xicoteta de la Verge del Pilar, uns que estaven traient terra d'en terra i la van traure, i quan la van traure, en aquest moment la imatge estava molt límpia, no, uh-huh, estava plena de terra, uh-huh, no li van pegar en l'estral i la van trencar,
perquè sinó, estava en terra.
Estava en terra, baix terra, uh-huh, i al pegar-li en l'aixà la van traure, però sense tocar-la i com si no haguera estat mai en terra. Entonces la persona, ara no me recordo, més que era Vicent, se deia Vicent,
És a dir, va hi haure una persona que té noms i cognoms sí, que en aquest moment no recordes, però sí, que és una persona, bueno, és perquè hem començat a parlar d'això, si sí. No, t'haveres documentat evidentment sí. Per saber el nom i el cognom, però va haver una persona que se la va trobar.
Era el pare i fill, va trobar els dos, i des d'aquest moment, pues, ese home va voler fer allí un peiró, que estava la imatge incrustat dins del peiró, i la gent de Vila-real pues, anava a visitar-la, li resava i van començar a fer-li missa. Entonces, hasta que un capellà pues, va decidir fer una capella. Uh-huh. I en aquesta capella van ficar una altra imatge del Pilar en la imatge xicoteta incrustant la columna. Va passar la guerra, van cremar la capella, però la imatge la van tornar a topetar uns xiquets. Uf. Des de la cendra de tota la capella en la imatge intacta també. I des d'entonces pues, està en la capella del Pilar la imatge xicoteta incrustada en el pilar de la imatge d'allí de la capella, està aquesta mateixa imatge. Entonces nosaltres, sí, som cavallers del Pilar perquè els nostres avantpassats van formalitzar aquesta sol·licitud a Saragossa. Uh-huh. Però realment és per la vocació que teníem al Pilar, però autòctona. És d'ací, no és important.
Que és una de les poblacions que no té aquesta connotació, no l'han portat de fora. Podem dir que a Vila-real sí que ho teniu. M'havies dit que tant tu, Rubén, com tu, Juan, és perquè bueno, els vostres pares eren. Però, per exemple, Juan, tu tindries germans.
Hola, Susana. Sí, jo tinc tres germans més. Els meus germans no estan així, treballen fora, tenen els seus puestos fora. Aleshores, pues, mon pare i Junen Rubén eren molt poca gent en aquesta època i portaven el guió del Pilar en les processions i demés. Què va passar? Que el nostre president, Leandre, va faltar, mon pare també va faltar, més o menys 5 o 6 anys antes, i jo vaig decidir agarrar el guió en Rubén per poder eixir perquè eren molt poca gent. I al mateix temps me feia il·lusió el poder-ho portar per la representació que feia a la Mare Déu del Pilar. Al morir el nostre president Leandre, nosaltres ens vam quedar molt, molt sols. O sigui, Rubén i jo ens vam quedar a soles. Els altres eren gent molt major, els 5 o 6 persones que quedaven. Entonces nosaltres vam decidir o ho tirarem avant o ho fem desaparèixer. No? Els cavallers del Pilar podrien haver desaparegut en aquesta època. Nosaltres el que vam fer va ser reflotar-ho, ficar més gent dins dels cavallers del Pilar, i avui en l'actualitat pues, som 36, crec que són, 35-36 persones jovens, gent jove, que hem fet que això pugui funcionar i pugui anar avant. En quant a l'encontre, nosaltres hem fet que és molt important perquè el primer va ser en Saragossa. Jo, per temes personals, perquè tinc dos filles, una és molt menuda, pues, no vaig poder anar. Me va tocar quedar amb el de Sevilla tampoc, i el d'enguany per mi és una il·lusió el poder formar part d'això per poder viure-ho, junt amb els demés cavallers de tota Espanya, i veure tot això com se porta, no? Com és així a Vila-real. Què beneficis trau Vila-real de tot això? Com nosaltres ens adaptem al sistema de la mare des de més cavallers, veure pros, veure contres, i també nosaltres ficar també solucions per poder fer que la nostra entitat vagi millor.
En aquest cas, la Mare del Pilar, que en un moment donat apareix, torna a sofrir l'haver pogut desaparèixer per a sempre, i, sin embargo, entre les Andresis, els cavallers estaven... haver pogut desaparèixer i, sin embargo, torna a ressorgir. Jo això m'ho apuntaria ben apuntat, és a dir, algo té la Mare de Déu que fa que continuï la cosa. Francisco, tu, per què eres cavaller?
Bueno, ja partim de la base de que jo sóc creient, i coneixent a Rubén, pues, m'ho van comentar, la meva filla, sobretot, que tenia molta amistat amb ells, que si volia ser partícip de cavallers de la Mare del Pilar. Jo dic, ai, pues sí que m'agradaria, no? Una persona, jo pues, crec i sóc catòlic, i vaig parlar amb Rubén i dic, pues, vale, i a raïs d'ahir pues, ja vaig vestir la medalla, i pues, a partir d'ahir pues, estic anant a tots els actes. L'avantatge que tinc és que estic jubilat, entonces puc anar a més coses, no? Entonces, pues a partir d'ahí pues, tinc molta devoció a la Mare del Pilar, i sempre que han comentat anar a Saragossa i això, pues, jo m'he apuntat sempre que he pogut i heu vist pues, lo més intensament possible, no? Perquè és, un, és una cosa molt bonica i en fi, jo pues, el meu fill va faltar farà any i mig, ell també era cavaller.
Mira, n'hi ha coses, Francisco, sé que t'emociones, però mira, a mi el fet de que me digues, quan me van comentar vaig dir m'agradaria, és perquè realment és que t'agradaria. I després dius, jo soc jubilat i tinc temps, però una persona quan és jubilat pot anar-se'n a mil puestos i, sin embargo, tu el que vols anar és allí. I és una manera d'estar més prop de tot allò. I jo puc, d'alguna manera... A veure, recolzar-te un poc perquè quan mos en va algú i sabem que la Mare de Déu està ahí i que mos empara, és una forma de saber que no se'n van pa sempre, que estan ahí, encara que no els puguem veure. Comprens? És dir, la fe ens reconforta.
Sí.
I el que no té fe no sap el que el pot arribar a reconfortar. Juan, quan te poses el traje i te poses la medalla, en aquest moment, traslada d'aquest moment, quina sensació tens?
Sí, no, és una sensació molt satisfactòria, no? Que te plena molt i no sé, és, no sé com explicar-ho, és te té que néixer, no? Te té que néixer de dins i
formes part de sens i si amor, ta que sí?
Sí, sí?
És a dir, te poses la medalla i una vegada te poses la medalla, sí, és com si formares part,
sí,
de tot això que significa el tindre fe.
Jo quan vaig vestir la medalla, i sent normalment la imatge de la Mare de Déu, és quan s'acaba la festa d'octubre del meu Pilar, sol anar a casa d'un cavaller.
Ah, sí.
Entonces, l'any que jo vaig vestir la medalla, quan se va acabar la festa, pues van dir qui vol endur-se la Mare de Déu a casa. I jo vaig dir, bueno, si no n'hi ha ningú inconvenient, pues m'agradaria endur-me-la a mi. I jo, pues gràcies als cavallers i tots, pues vaig tindre un any en ma casa, la Mare de Déu. Entonces, tots els dies resant-li el rosari i tots els dies, pues... En fi, és una cosa que, claro, de que se la van endur, pues, de dol, no? Però claro, se té que anar.
Jo quan m'estàs dient això, Francisco, saps que pense que no eras tu el que volies emportar-te-la, era ella la que volia anar a ta casa. Sí, i va estar el temps que tenia que estar perquè té que anar-se'n a una altra casa.
Sí, claro.
Perquè això és real, Francisco, i és aixina. Eres un bon cavaller. Eres un cavaller digne.
Intente ser-lo, intente.
Eres un cavaller digne de la Mare del Pilar.
Jo voldria fer una referència, sí, sobre el que està dient Paco. La Mare del Pilar, que és la dels cavallers del Pilar, va tots els anys de casa en casa. Jo, gràcies a Déu, com érem poqueta gent, quan els meus pares i això l'hem tingut a prou de vegades. Però sempre és veritat que quan la Mare de Déu del Pilar ha estat en casa... I sa casa està beneïda. I sa casa ha passat algo sempre. Per desgràcia, l'any de Paco és quan va faltar el seu fill, però ahí estava ella per ser el pilar.
Hombre, per ser el pilar.
Que reconforte a sa família i era un moment que la Mare de Déu tenia que estar ahí.
Era ella la que volia anar.
Tenia que estar ahí. L'any següent també va estar en casa del tesorer enguany. També sé que han passat coses en sa casa, també sé que han hagut... sempre passa algo. O sigui, la Mare de Déu, quan té que estar en una casa... És ella la que, com dius, és ella la que tria, la que decidís a on té que anar perquè fa falta en aquest moment. Diguem.
I a tot això sou capaços de... El segon encontre és en Sevilla. Ojo, Sevilla, eh? Ojo, Sevilla. Sevilla.
Va ser bo, Sevilla.
Però ojo, Sevilla, eh? I el tercer vol porteu que va sí. Ah, doncs heu sigut valents, eh?
Sí.
Això ens ho van dir tots, digueu. El president, la Junta de Saragossa ha canviat ara, la presentarem ara sí, en Vila-real, perquè realment les altres filials i associacions no han tractat en ells encara, perquè va ser aquest estiu el canvi de Junta, i la Junta anterior me va tocar el president un dia i diu, Rubén, ¿estás seguro de que quieres que sea Vila-real y de que venís de Sevilla?
Que venís de Sevilla, ¿eh?
Y nosotros vamos a decir, pues, presidio, digo, nos han dado el visto bueno, tenemos parroquia, tenemos templos, tenemos todo lo que hace falta para atender a los peregrinos, adelante, y no tenemos nada que envidiar, ni a Sevilla, ni a Zaragoza, cada uno tiene lo suyo, tiene sus costumbres, tiene sus tradiciones, tiene sus... sus instalaciones, y hay que disfrutar cada sitio donde se va.
Nosotros... Ojo, y seguís en la mare de Déu la que vol fer-lo així.
Sí, seguís. Sí.
No vos ho perdem, eh? Si no, no vos haurem donat el visiplau. Què viurem este cap de setmana? Perquè este cap de setmana, que me pareix un plan meravellós, però vull que me'l conteu.
A veure, te puc contar algunes coses. Jo estic un poquet connectat i desconnectat al mateix temps, però... el dia 14 tenim donarem les acreditacions en el Gran Casino i ens anirem a fer als salons d'actes de l'Església, anirem a presentar un tentempié.
A les 6 de la vespre estarà l'acreditació de participants, que estos participants suposa que són tots els que venen de fora.
Sí, sí.
I l'agenda sí que evidentment ja està acreditada. Estan acreditats els que són cavallers.
Sí.
Però, per exemple, jo sóc del carrer. Jo només tinc que anar a la missa.
Sí.
Jo després a les 8 me'n vaig... A quina iglesia tinc que anar?
A l'Església Major, a l'Arxiprestal Sant Jaume.
No, és per si la gent està sentint-mos,
sí,
perquè no vaig a perduda. Jo a les 8 me'n vaig a la missa. I ahir en sa missa què anem a fer?
En la missa estaran tots els participants de les altres localitats i també pues, els que vulguin participar d'ací del poble, per supost que estan tots convidats a participar dels actes. Nosaltres tenim una recepció oficial per part de l'Ajuntament a les 7:30, que l'Ajuntament rebrà el que són les juntes d'altres pobles i els del poble, és d'ací, i després les juntes, els presidents i dels altres ciutats anirem a la Casa del Rosari, que tenim allí la Mare de Déu, gràcies a la Congregació del Rosari, que ens ha guardat des d'octubre fins ara la imatge allí per poder treure en la carrossa d'elles menudeta. I entonces irem des d'allí i farem el trasllat fins a l'Església Major, perquè així la gent ja estarà dins l'Església i farem una entrada més solemne a la Mare de Déu, que és la que se ho mereix, i que estiguem tots esperant-la en l'Església per quan entre. I allí ja celebrarem l'Eucaristia de peregrins, que la farà mossèn Javier, que és el nostre director, i com no tenia que fer-la ell, la benvinguda.
I el dissabte pel matí jo tinc a les 10:45 saludo dels peregrins i conferència mariana a càrrec de Vicent Botella Cubells.
Sí, a les 10:45 us hem citat allí al sindicat de Recs.
Al sindicat de Recs. Això és entrar lliure?
Sí.
Vale. Perquè la gent, imagineu-vos que està escoltant-nos algun devoto de la Mare del Pilar i no sàpia on està el sindicat de Recs de Vila-real, perquè així mos sent gent de tota la província.
Sí, el sindicat de Recs està a l'avinguda de la Murà, està enfront justet de la Murà, d'on està els juïssos una miqueta més que avant.
Vale.
I és un lloc que està guardat tot el món, perquè ese acte és l'organisme dels Cavallers del Pilar, però és un acte que parlarem, és una xerra mariana. Ja no se centrarà només en la Mare del Pilar, sinó en totes les advocacions marianes. I ve un teòleg de València que té moltes bones
referències. És un bon conferenciant. I aleshores farem una visita guiada per la ciutat. En tota la gent, en principi seran la gent que ve de fora per ensenyar-nos el que és la ciutat. Ja teniu el recorregut?
El itinerari, sí. Bueno, els grups seran grups perquè estem comptant una participació d'unes 190 persones, 200 persones. Llavors han creat grups de 40 persones, en 5 grups diferents, i se visitarà pues, el sindicat de Recs mateixa, perquè una cosa és la xarra, la ponència, però una altra cosa és visitar allò que és la Capilla Sixtina de Vila-real. És una meravella. Després visitarem també, com no, la Capella del Pilar. Allí també explicaran, pues, suposo que la troballa.
Com es va trobar.
I tot. Després visitarem també l'Església Arxiprestal, Sant Pasqual, com no, com a patró i aragonès, tenim que visitar Sant Pasqual i el que és l'exterior també faran visita, i després pues, la plaça Major, la plaça de la Vila, també faran una miqueta d'explicació de tot el que és la Fundació de Vila-real també.
A les 8 hi haurà un concert d'òrgano en la parròquia. estem parlant en la parròquia
Arxiprestal, la major. Tots els actes se fan allí, més que res també per capacitat. Algo ho haguem volgut portar a la capilla del Pilar, però clar, allí 50 persones com a molt. Entonces, tots els actes se celebraran així en la Iglesia Major.
I el diumenge, als 10:30, hi ha la missa solemne. Alguna particularitat d'aquesta missa?
La particularitat és que la celebra l'obispo i després pues, que participaran pues, en ella el grup folclòric de Castelló, del Centre Aragonès de Castelló, interpretarà una missa baturra i després pues, tots els presidents o membres d'altres ciutats pues, participaran també en el que són lectures, peticions, donarem participació a totes la gent que ha vingut de fora.
I a les 2 se farà una clausura en el Centre de Congressos de Vila-real i un menjar.
Sí. Però abans anirem de professor.
Sí, la professor.
Que la tenim que fer la
després de la missa és la professor.
La professor.
Sí. Esperem que hi hagi molta gent a veure-la, perquè també el Centre Aragonès anirà davant cantant jotes davant de la professor. I després hi seran totes les associacions marianes del poble en ella també, i després els cavallers i dames que vinguen d'ací del poble i de fora també. I presidirà la professora pues, el senyor bispo.
Li heu donat importància a la professora? És important per a vosaltres que participe la gent que isca a veure-la?
Sí, per dos motius. Una, per manifestació de fe. Perquè al final les professors, n'hi ha molta gent que diu que és un passacalle, però és una manifestació de fe a tot el poble. O sigui, el bonic és que la gent no que la vagi a veure com un espectacle, sinó que com a mostra de fe també. I més que ara a la Mare del Pilar, que la volem tota Espanya, no és una cosa d'ací avant, inclús de Latinoamèrica. Però per un altre costat també, perquè estem donant a veure als altres pobles de fora de Vila-real qui som. Les nostres tradicions, la nostra gent, els nostres llocs. Que vinguera la gent de fora i vesguera que la professora passem nosaltres i ja està, no va ningú a veure-la, també seria un poc trist, no?, que veure's carrers buits, o si sí, seria bonico pues, que és mala hora, és un diumenge, és de matí, és veritat, la gent se'n va a Maseig o se'n va a la playa o a un puesto, però esperem que n'hi hagi una participació pues, que almenys per gent que hi sirà, ara que a veure-la esperem que també.
És important que la gent puga traure un rato per a veure el que és aquesta professora que per vosaltres és tan important.
Una puntualitat. Enguany, l'any passat ja volíem fer-ho, recuperar el rosari de cristal que se feia fa molts anys darrere. I si en uns farolets...
Sí.
I l'any passat no se va poder fer per motius del temps, que plovia i no se va... I enguany hem tingut sort de que s'ha pogut fer. Entonces, el dia 14 que vam fer la missa de difunts, entonces se fa des de la Iglesia Major fins a la Capilla del Pilar, se fa el rosari de cristal que de tota la vida. I ho han pogut recuperar i ser rosari, que és molt bonic. Entonces, ho tens que viure. Tens que viure i ho comento jo perquè la gent pues, que mos senca, pues, que ho sàpia, que ho hem tornat a recuperar i se rosari i el que vull acudir quan se faixa, pues, benvingut siga.
Tindrem que prèviament, a voltes, tindríem que recordar les coses, perquè com que estem tan entretits, tot el món mos diuen tantes coses, tenim que tindre una relació més estreta per a recuperar aquests actes que jo puc anar dient, i no sé,